Primera pregunta. ¿Cómo se llama la ballena con la que Spock se fusiona mentalmente en Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra?
Sheldon, yo pregunto, tú respondes.
A ver, ¿sabes que soy un hombre muy inteligente? ¿No crees que si estuviera equivocado lo sabría?
Benvinguts al Ningú no és perfecte. El programa d'aquesta setmana és d'aquells que teníem al cap fer de fa temps. En acabar la primera temporada de la sèrie, se'ns va juntar amb la segona. I en aquell moment, amb el coneixement que en serien tres i que la tercera tancaria totes les trames, vam decidir tractar-la quan hagués acabat. Donat el tipus de sèrie de què parlarem, en què cada capítol i en què cada temporada ha portat nova informació en les trames o fets ja coneguts, crec que ha estat la decisió més encertada. Poder parlar del que vam veure en les primeres temporades amb la informació nova que se'ns ha desvetllat en la tercera millora l'experiència. Per altra banda, si haguéssim fet especials individuals per temporada, podríem aprofundir més del que farem avui. Tot té els seus avantatges i inconvenients. Potser en un univers alternatiu vam fer així. Primer de tot, cal dir que no entenem una anàlisi d'aquesta sèrie que no sigui amb spoilers des del primer minut. No podem anar amb segones perquè ens perdrem. Així que si encara no heu vist la sèrie o teniu intenció de fer-ho, us recomano que ens escolteu d'aquí un temps, un cop vista. Si ja l'heu vist o us és igual que us la rebentem, endavant! D'entrada dir que no és pas una sèrie fàcil, plena de personatges amb lligams familiars entre diferents dècades i dimensions, així que per a nosaltres també és un repte aconseguir que no us perdeu i al mateix temps entretenir-vos. Per cert, encara no us ho he dit, avui parlarem de Dark. Ho farem amb en Pau Garriga i la Marta Sanz, qui us parla en la direcció i presentació del Ningú no és perfecte, l'Ignasi Arbat. Abans, recordar-vos el nostre podcast. Ens trobareu principalment a iVoox, però també ens podreu escoltar a Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts i Pocket Cast. Més senzill ho teniu si aneu directament a la nostra pàgina web ningunoesperfecte.cat. Allí trobareu el podcast, els enllaços directes als diferents canals, el blog, etc. Si ens voleu explicar qualsevol cosa, la millor manera és pel nostre correu electrònic ningunoes@outlook.com. A les xarxes socials estem a facebook.com/ningunoesperfecte, twitter.com/ningunoes, instagram.com/ningunoesperfecte-podcast. Per acabar, esmentar que tenim un espai a Patreon en què podeu entrar des de la web i fer-vos mecenes. La vostra col·laboració és més necessària que mai, ja que de fa mesos fem el programa des de casa i hem hagut de comprar equips de la nostra butxaca per poder sonar bé, a part de cobrir els costos de manteniment de la web i del canal de podcast a iVoox. Per això hem obert aquest espai per qui vulgui i pugui. A canvi, us oferim contingut exclusiu, com l'spin-off Videoclubbers, una versió en alta qualitat de so d'aquest programa i edicions especials recopilatòries com la de Cobra Kai ja disponibles. Gràcies als que ja us heu apuntat, que pel que costa un cafè ens ajudeu a seguir endavant. Entrem a les coves de Winden, estirem el fil i anem a veure en quin any ens trobem tots plegats. Comencem!
For me, the never, never, never.
arribat el dia, era una promesa que teníem pendent i avui toca parlar de Dark. Hem esperat que acabés la sèrie, hem pogut veure les tres temporades i ara sí, podem parlar de coses que hem vist al principi, que tenen un altre sentit, havent vist la tercera temporada. Per tant, crec que això ens pot beneficiar, al mateix temps també que serà més dificultós, perquè aquesta sèrie, quan més coneixements tens de la història, més s'ha anat enredant i més difícil és entendre-ho que no pas potser parlar-ne pas a pas. Però s'ha acabat la sèrie, en parlarem amb les tres temporades ja vistes i ens acompanya en Pau Garriga. Pau, què tal?
Hola, molt bé, amb moltes ganes, perquè aquest és un programa d'aquells que sempre anem dient l'hem de fer, i bé, ha acabat arribant el dia.
Sí, sí, ara esperem sortir victoriosos, perquè també és d'aquells programes complicats.
Sí, amb això sí, perquè és el que deies. Quan més intentes introduir-te a l'univers de Dark, més t'acabes perdent i més informació vas trobant.
Mm-hmm. I també ens acompanya la Marta Sanz. Marta, què tal?
Què tal? Molt bé.
No us he preguntat a quin any esteu, perquè des de quin any fem aquesta connexió, que és un tema important. Tu, Pau, a quin any estàs?
Jo vinc del futur. Jo estic a l'any 2030. Seguim aïllats, o sigui, seguim en confinament, però te puc dir que el programa va sortir molt bé, se queda molt, molt maco.
Sí, ja has passat l'apocalipsi, per entendre'ns.
Sí, 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 sí.
I tu, Marta?
Doncs jo m'he anat al 1935 amb el Charleston. Perquè em sembla que érem com més feliç.
Doncs jo, com no podia ser d'altra manera, estic al 1986. Ja està, vull dir que la millor dècada, els 80. Doncs va, som-hi. Comencem. Dark, sèrie alemanya, recordem, perquè potser és un dels hàndicaps que ha tingut la sèrie per ser coneguda, que la trobem a Netflix. Ho dic més que res perquè si aquesta sèrie hagués estat anglès o parlada en anglès, segurament potser encara... Déu-n'hi-do la gent que l'ha vist, per ser alemanya, suposo el factor Netflix és important, però l'hauria vist molta més gent que no pas l'ha vist, no?
A veure, jo reconec que aquesta és una de les sèries que vaig veure doblada, perquè vaig intentar saltar a l'idioma original. I entre la complexitat de la sèrie i el desconeixement de l'idioma, vaig decidir que no me'n veia en cor. Crec que hi ha molta gent que l'ha vista per el rebombori que es va crear, sobretot amb la primera. Crec que la gent el que va fer va ser recuperar la primera un cop es va estrenar la segona, al veure el rum-rum que hi havia de la gent que en parlava.
També crec que va ser una sèrie que va arribar més o menys en paral·lel amb Stranger Things i la gent la comparava, tot i que són sèries completament diferents quan les veus. O sigui, no tenen res a veure, malgrat algunes coses que puguin tenir en comú, però para de comptar.
Sí, però això és el que passa a vegades, que quan acaba una sèrie o es fa una sèrie molt coneguda, la gent busca la següent Stranger Things, la següent Lost i un substitut. I Dark, no es diria que es va vendre, perquè no seria així, però el tema de parlar d'adolescents, nens desapareguts i tot, li donava molts de números a que la gent l'agafés com la següent Stranger Things. I, com bé dius, no, un ou i una castanya, no tenen res a veure una amb l'altra.
Jo he dit que jo l'he vist en alemany, eh? A mi m'agrada sentir les veus en original, m'agrada alemany, jo he de dir que ja estic acostumat perquè quan Star Trek als anys 90 aquí no arribava, jo la mirava per la parabòlica i on la feien era en alemany, per tant ja me'ls mirava en alemany. Alguna cosa vaig acabar comprenent amb el temps de l'idioma, ni que sigui per anar-lo escoltant, i per tant no se'm feia estrany. Sí que se'm va fer una mica estrany als actors, perquè he de dir, ara no sé, tu Marta ens ho comentes si vols, però em va sobtar bastant aquest estil de... Estem acostumats potser per... a un tipus de, si la sèrie fos americana, que tots fossin molt guapos i molt atractius, i a mi el que em va sobtar és que era gent bastant normal, és a dir, no eren extremadament guapos, fins i tot n'hi ha alguns que són molt lletjos, o sigui, més o menys gent del carrer tenia aquest punt de realista, en aquest cas la sèrie, el ser aquest tipus d'actors que no estem potser acostumats, i he de dir que la primera temporada em va xocar bastant, tot i que després ja ha canviat, no? T'acostumes a ells, t'acostumes... També és una sèrie alemanya, no coneixem cap dels actors, algun l'hem vist fent alguna coseta més, sobretot el protagonista, el que fa de Jonas, però a banda d'això, la resta jo no els hi coneixia res.
Jo també, és de les primeres coses que em vaig adonar, i me n'alegro força, és a dir, que sigui així, són gent normal. De tota manera, hagués estat potser estrany, hagués xocat que en un poble Winden d'Alemanya, rural, en què tenen la nuclear, no? La fàbrica nuclear aquesta, l'estació nuclear, que siguin tots... És a dir, no és creïble que tu vagis a un poble d'interior, encara que alemany on sigui, que tothom sigui de model, de revista. Vull dir que, a més, bruteja bastant la sèrie.
Sí, i a mesura que avancen les temporades...
Molt marranos.
Cada vegada...
Molt marranos. Jo ho puc entendre que el 1888 no siguin molt nets, però, ostres... I bueno, i llavors el 2000, que és el 52?
Sí.
Endavant, no? Que tot està devastat, sí. Tot ha quedat devastat, doncs clar, no puguis dutxar, però carai, no? El 2019...
Vagi per endavant, si els oients ja ho estan detectant, que anirem amunt i avall amb aquesta sèrie, sigui per fer propi homenatge a la mateixa sèrie, no? Que també va d'un any a l'altre, per tant nosaltres també serem bastant desorganitzats en aquest aspecte. I si no heu vist la sèrie i esteu escoltant el programa, no sé si us recomano molt que continueu,
no,
endavant.
No continueu.
En tot cas, els spoilers aniran ja des del minut 1, eh? Per tant, agafeu-vos fort.
Jo, fent recerca, he trobat articles en què només de començar ja et deien, si no has vist la tercera temporada, si no has vist, no continuïs llegint. I no perquè te boicotejarem tota la sèrie, és que no entendràs res. O sigui, bàsicament...
Per aportar quatre dades així per començar, direm que la sèrie està creada per una parella que és Baran Bo-Odar i Janse Friese.
Que crec que no es deu pronunciar així, ja t'ho dic ara.
No et pensis, l'alemany es pronuncia bastant com es llegeix.
Però ell
eh?
És suís, ja t'ho dic ara, no és d'origen alemany, és suís. Uh-huh. Ella sí que és alemanya.
Bé, va debutar Netflix l'1 de desembre del 2017, el que comentàvem abans. Ha tingut força bona audiència. El que parlàvem, el 90% de la seva audiència no és d'Alemanya, per tant, aquí diu que la repercussió que ha tingut la sèrie és bastant internacional. I s'estructura bàsicament amb la història de quatre famílies. Quatre famílies que estan lligades... Ara, si voleu, en parlarem, anirem presentant aquestes famílies que estan lligades en diferents moments del temps. En la primera temporada succeeixen tres moments temporals, que serien 2019, 1986 i 1953. A mi és una cosa de les que em confonia una mica de la sèrie, perquè la sèrie va començar a emetre's el 2017, però està ambientada el 2019. I aleshores, quan la segona temporada t'arriba al 2019 i estem a 2020, és allò que crea a vegades una confusió i pràcticament la primera ve a continuació de la segona, no? I les famílies són els Canwell, els Nielsen, els Doppler i els Tiderman. Bàsicament vindria a ser això. A la segona temporada anem un any més en aquestes cronologies, és a dir, passem del 2019 al 2020, del 86 al 87 i del 53 al 1954. A més, ens anem al futur, una escena que ja havíem vist al final de la primera temporada. Ens anem al 2053. I es presenta un nou any, el 1921, on coneixem aquesta comunitat secreta, Sigmundus, que ens desenvoluparà aquesta segona temporada. I en la tercera temporada... A part dels anys que hem esmentat anteriorment, s'afegeix una altra que va més enrere, que és el 1888, i la cosa que ens acaba d'esclatar al cap a la tercera temporada, que presenta una nova, una línia temporal, un altre món, una terra paral·lela, que es anirà desenvolupant també en els mateixos anys que hem conegut... en temporades anteriors. I vaja, aquí és quan es comença a liar encara més la troca. Si la primera o segona temporada havíem seguit bastant bé, la tercera jo crec que ens acaba de confondre bastant, no? No sé si us ha passat a vosaltres, perquè la tercera temporada és més complexa que les dues anteriors, i a més hi ha algunes coses que no entens perquè no acaba de lligar, però que al final, en els últims dos capítols, sí que acabes entenent aquestes incongruències que podies haver detectat en els primers capítols de la tercera temporada.
Mira, jo només et diré que abans d'ara la tercera temporada vaig fer una revisió de les dues anteriors. I com que ja havíem comentat i havíem parlat de fer aquest especial, vaig dir, aniràs prenent apunts de tot allò que et sembli rellevant perquè et vagi quedant. Ho vaig fer la primera temporada i ho vaig fer la segona temporada i tot m'anava lligant bastant. Vale, ho estàs entenent, ho estàs portant bé. Vaig arribar a la tercera temporada i vaig deixar els apunts de costat. Vull dir, és que dic, no puc estar fent les dues coses al mateix temps, ni puc estar, mentalment, no puc seguir el que està passant en pantalla. Per tant, vaig dir, mira-la i després apunta't a coses i fes-te un esquema del que està passant, perquè és el que dius, si no en teníem prou amb línies temporals, ara ja anem amb universos paral·lels. Era un... No diré un caos, perquè no ho és. En realitat, quan te pares a estudiar-ho, està tot molt ben estudiat i molt ben organitzat. Però en el primer moment és una allau d'informació que et deixa saturat.
Això sí que tens raó, li hem de reconèixer la sèrie. La sèrie no deixa res penjat, ho tanca tot i et pot agradar més o menys al final, però jo crec que està molt ben pensat i absolutament lligat.
Us diré que he escoltat els creadors i guionistes d'aquesta sèrie i he llegit articles d'ells parlant sobre com se'ls va ocórrer la teoria principal de la sèrie, que ja entrarem, suposo, Ignasi i Pau, però és que es van fer un programa informàtic especial que contenia cada línia, espai i temps de cada personatge.
Home, és que jo et dic una cosa, tu com a escriptor...
És impossible, no
és,
pots.
És que fins i tot ni com a creador pots recordar tots els detalls que has posat allà si és que no tens una guia. O sigui que és imprescindible, això.
Has de tenir una bíblia molt grossa de qui és qui fa què quan i a quin univers pertany arriba la tercera temporada. Jo estic d'acord amb tu, Ignasi, que a mi el final em va agradar i gairebé et diré que crec que és l'únic final que coherent hagués pogut tenir la sèrie. Qualsevol altre final em hagués semblat una mica forçat i aquí vaig dir, val, és el final que la història reclama.
Sí que és cert que jo diria que, i ens anem al final un moment, però sí que força, entenc, en el moment que introdueix un tercer món a l'últim capítol, que dius, ara? Però... Per altra banda, tens raó el que tu dius. No hi havia altra manera de lligar-ho. Havia de ser així. I, a més, expliquem una cosa importantíssima que la sèrie ha portat com a bandera des del primer capítol i que pràcticament podríem dir que no abandona. Abandona només just en el moment final per poder tancar la sèrie, però que és el tema del determinisme. Em refereixo a que qualsevol cosa que facin els protagonistes per intentar canviar el passat o el futur, el que fa és provocar-lo. Mai pots canviar absolutament res. Tot és aquest determinisme que et fixa la sèrie, que és impossible canviar res, i és més, no? Ja veiem en algun moment que alguns dels personatges, algun personatge intenta suïcidar-se i no pot. Tot falla perquè encara té coses a fer. Aleshores, per més que tu intentis suïcidar-te, no podràs, perquè et queden coses pendents a fer en aquell món. I ho porta a l'extrem, la sèrie. Sí que al final t'expliquen que l'única manera, l'únic forat per trencar aquest determinisme és l'apocalipsi, que en el moment de fer aquest apocalipsi, quan succeeix l'apocalipsi, s'obre una porta a poder... fer alguna cosa per canviar alguna de les coses que ja estan. I és aquí on s'agafa la conclusió de la sèrie per tancar-ho tot. Però durant tota la sèrie, inclosa la tercera temporada, amb la presentació de mons paral·lels, continua sent determinista. Llavors ens expliquen per què, no? Aquest bucle, aquest infinit que no acaba, que s'acaba i torna a començar, no?
De fet, és la idea aquesta del cercle de que això que dius que és un bucle infinit i ho trobem, per exemple, amb el suïcidi del pare d'en Jonas, que és en part el desencadenant o el principi de la sèrie, que veiem que això no hagués, o sigui, no hagués passat si en Jonas mateix no ho hagués intentat impedir. És tot el bucle, tot l'acabar, i de fet aquest final, aquest món origen, de fet també té part de coherència amb el cercle, perquè és l'inici i al mateix temps és el final de la sèrie.
Sí.
Tot és lligat en plan de... agafem una idea i l'única manera d'acabar aquesta idea i acabar aquest bucle que s'ha format és tornant al mateix origen que ho va crear tot.
Clar, aquí és el que dèiem. Havia dues maneres d'acabar la sèrie. Una és continuar el bucle, és a dir, tu arribes a l'últim capítol i tornes a començar pel primer i això no s'acaba, o dius, no, això s'acaba i jo t'explico de quina manera acaba, no? És a dir, no hi havia més maneres possibles de tancar amb la sèrie.
Clar, i és el que et deia. A mi, un final així em hagués semblat una mica una presa de pèl, vol dir, necessito un tancament, o si no és un tancament definitiu, com seria aquest cas, si un tancament que permeti que la història evolucioni. Però com que estem parlant d'aquest determinisme que tu comentaves, que la història no pot evolucionar, sinó que tornaria a repetir-se ella mateixa. Mm. Per tant, jo sóc dels que mantenen l'opinió que el final de Dark és un bon final i és l'únic final creïble o que es mereix la sèrie. Mm.
Abans parlàvem això, no? De la idea aquesta que tenien els guionistes de tenir molt clar com acabava la sèrie amb aquestes tres temporades, que no deixen ser d'aquest cercle el 3 que es va repetint, no? Aquests 33 anys, la famosa triqueta, la introducció del tercer món, si vols, al final, tot aquest concepte de 3, que per tant havia de ser lògic, no? Que també fossin tres temporades que ho tanquessin.
De fet, el número 3 sobrevola la sèrie tota l'estona. Tenim és la primera temporada que hi ha una mort per causes estranyes d'un ramat d'ovelles i hi ha un moment en què et diu que són 33 ovelles que es moren. Trobem moltes relacions triangulars entre els personatges de la sèrie, molt de triangles amorosos. Bé, és agafar tot el misticisme o agafar aquesta espècie d'idea de triple tot i t'ho fan, i l'han envoltat tota la sèrie amb aquest misticisme.
Més aquest 3 de la religió cristiana, no? Que és la Santa Trinitat, en fi, els 33 anys que viatges en el futur i en el passat.
Aquestes referències religioses, no? Adam i Eva, moltes referències culturals i religioses hi ha a la sèrie. El fil vermell d'Ariadna, no? També...
En Noah, que es presenta com un capellà...
En Noah, que és Noé. A nosaltres és Noé. Sí, sí. Que Noah te'l presenta com un personatge maligne, no? És com, seria com aquell, a més, amb tipus mossèn, però seria un fonamentalista, no? Una persona que creu en algú, no ho saps aquí, encara a fer cega, i que es carrega aquí... Bueno, tu no veus molt, però li denotes aquella... Bueno, aquella malignitat, no? I després resulta que no... Que clar, que les circumstàncies l'han dut... M'ha agradat molt, per cert, que li dediquin força capítols a Noah.
És que, de fet, té això la sèrie, que és capaç de reinventar-se o d'enganyar-te, no? Perquè és el que dius tu, Marta, la primera temporada, el dolent sembla no, és a dir,
no
es mou a l'ombra...
Jo crec que juga amb les nostres percepcions aquelles referents que tenim, que venen de la Bíblia, molts, i que venen de la religió com a església. I, clar, tu veus aquell home que, a més, és el primer viatjant, no?, que veus del temps...
Sí, sembla que és l'únic que és capaç de viatjar.
A la primera temporada el veus que viatja en el temps, que té xofer, que porta un barret, no? Tot ell és molt sospitós.
A més, veu a nens petits en solitari, que dius, què coi
fatal
està fent aquest personatge?
Fatal.
Hi ha adolescents desapareguts, per tant, relaciones ell com a culpable de tot això, I clar, és el dolent perfecte que et pinta la sèrie. Però no és així, després veurem.
Que és tan bonic quan has vist tot i te retrobes un altre cop en aquell moment en què Noah es troba en el camí a la Charlotte. A la Charlotte no,
a l'Elisabet.
A l'Elisabet. Mm. I llavors ho entens tot en un moment.
No, ja arribarem aquí perquè una de les coses que té la sèrie és que aquest cas és molt... És potser el primer que veiem, però aquí arriba la tercera temporada que veiem que tots estan emparentats en tots, que tots som fills i pares i avis i nets de les diferents famílies en diferents moments del temps, perquè no han parat de viatjar i han creat un caos de lligams familiars que t'explota el cap.
Home, riu-te'n tu de Nissaga de Poder, aquí.
Sí, però no teniu la sensació que aquest caos, que per mi és un caos organitzat, cosmogònicament, s'ha anat repetint any rere any, dècada rere dècada. O sigui, perquè és el que dèieu abans, aquesta teoria determinista. Com ho fas tu en ciència-ficció perquè tu puguis viatjar al passat, puguis carregar-te algú i que aquell fet no tingui transcendència o no tingui influència en un futur? Perquè si ho veieu, no... els que viatgen en el temps no creen cap interferència en les relacions que després poden venir, relacions humanes... de parella, fills, filles...
No, al contrari, el que hem dit que és determinista, el que fa és...
No és ho he buscat, no és això. Només. O sigui, hi ha una teoria que és els moviments en espai-temps de curvatura tancada, que precisament el que fan és aquesta paradoxa de l'avi, que es diu dels avis, no? Que si tu vas al passat i mates el teu avi, potser tu deixes d'existir.
Ho deia en Doc Brown.
Sí. Volia parlar d'això. És que, perdona, però els creadors d'aquesta sèrie saps quin és la millor, creuen que és el Home. Millor guió de ciència-ficció de tota la història?
Regreso al futuro, sobretot la 2, no? Perquè també hi ha aquests embolics de...
Sí, sí.
I amb diverses referències,
més enllà, per això.
Sí, però hi ha diverses referències a Regreso al futuro. De fet, la data... Bueno, això ja ho diré després, que ho tinc aquí enmig dels apunts i ja us recuperaré. Sí, sí, però hi ha una data que és la del 12 de novembre, crec que és, si no ho corregiré ara, que és la que cau el llamp al rellotge a l'any 1955 a Regreso al futuro. És a dir, van a buscar dates d'aquella pel·lícula significatives. 12 de novembre, crec que era,
El que jo no sé és com es pot... Ai, perdona, Pau, digues.
No. Anava a recuperar el que estaves comentant tu dels lligams familiars i d'aquest... que és potser l'única cosa que per força t'has de creure, per dir-ho així, de la sèrie. Mm. Perquè arriba el punt en què, per exemple, el personatge mateix de la Charlotte, que és mare i filla al mateix temps,
sí.
Que és explotar el cap, dius, val,
sí.
Entenc que estem en un bucle, però aquest bucle aquí ja el retorces d'una manera que bé, t'ho has d'acceptar, t'ho has d'entendre. Per exemple, el de Michael i en Miquel és perfectament acceptable, per dir-ho així, si us sí. val. Però aquí, a mi sí que aquí, amb el cas de la Charlotte, em va explotar bastant el cap.
Mm. Bé, i no oblideu que la Marta és tieta d'en Jonas.
Sí, esclar.
Sí, i en Bartos és el pare de Noah.
Exacte.
I anar fent.
Quina bonica història per això aquesta. Em sí. va agradar molt.
I en tenim més. Ara, quan comencem a analitzar les famílies, ja anirem trobant aquests lligams, no?
Però clar, dèiem... perquè tu penses que en algun moment hi haurà alguna incongruència. El que passa que és cert que han llegit molt sobre teories físiques i metafísiques i al final... Odo, es diu Vandor? Ara li estic posant un altre nom, segurament.
Baran Bo-Odar.
Baran Bo-Odar diu que va llegir un llibre sobre teoria física quàntica per a infants que va ser que el va il·luminar. Va dir, serà per aquí que tirarem.
Perquè sí, de fet.
Pots existir i no en el mateix temps. No és com és allò, la matèria que no saps. Sí, no saps si en aquell moment en quin punt està la matèria i es pot materialitzar en un altre punt Però fins que no destapes la caixa no saps en quin punt
clar,
està.
Clar, el del gat de Schrödinger, Pau, que comentaves ara, és el darrer esclat de cervell que et provoca la sèrie, perquè si no tenies prou d'una realitat alternativa, en aquella mateixa realitat es bifurquen altra vegada els personatges perquè hi ha accions diferents.
Sí, de fet, hi ha el capítol que comença amb dos... partit per la meitat, vas veient dos... Sí. És agafar tot de teories relacionades amb el viatge, amb el temps i ara no me sortirà el nom, tot el tema de paradoxes i així, que les aprofiten i els fiquen aquí, vull dir, agafen el guió i com altres... Potser el que més ens va fascinar de Dark, i per això també li estem dedicant aquest especial, és el fet de que moltes vegades quan es juga amb aquests temes veus clarament que tot està forçat, tot està collat i que dius, val, m'ho crec i ho deixo passar. I en canvi aquí Dark ens trobàvem que, tot i que ens aforcen a estar molt atents i una gran complexitat, anàvem veient que bé, que potser no s'ho inventaven, per dir-ho així, sinó que realment tot tenia un sentit i que estàvem parlant d'una, bueno, d'una molt bona història de ciència-ficció que a vegades estem acostumats a que per algun costat o altre doncs xirrin una mica o no ens acabin de convèncer. I aquí la vas mirant i dius, val, és complexa, hi ha punts en què no arribo a entendre, perquè jo ho reconeixeré, hi ha moments en què m'ho crec, potser no ho acabo d'entendre, però li veies una coherència i un conjunt que funcionava molt bé.
Si vols, per resumir-t'ho, Pau, algunes de les teories que s'han fet servir són els forats de Cook, la partícula de Déu, que aquesta ja la coneixem, el 2012 va ser la primera vegada que es va crear de forma artificial, el gat de Schrödinger i els universos paral·lels.
Clar, aquí
el que té la sèrie.
Sí, amb el tema del gat de Schrödinger és que hi ha un moment en el de la tercera temporada que tu dius, aquí l'han cagat o alguna cosa ha passat o allò que dius, passa pàgina, no? Perquè en el moment en què el Jonas de mitjana edat se li apareix la Marta de l'univers paral·lel i li diu que l'ha salvat de l'apocalipsi, aquell Jonas no ho recorda. I tu dius, hòstia, aquí l'han cagat, perquè, clar, aquest Jonas hauria de recordar que va venir una Marta d'un univers paral·lel i que el va salvar. Però, clar, aquest Jonas de mitjana edat és el que és salvat no per Marta, que no entra a la casa, sinó és salvat per Adam. Clar, és...
Que... Sí, és ell mateix salvant una altra versió d'ell.
Clar, o sigui, hi ha dues versions, perquè, clar, el que confon aquí, sobretot, és que hi hagin, en la tercera temporada, a més dels personatges joves, dues versions, una que va ser el Jonas, un va ser salvat per la Marta, l'altre va ser salvat per Adam, no? Aleshores, aquí es creen dues Martes de la mateixa edat i dos Jonas, també de la mateixa edat, i hi ha un moment que, clar, tu vas veient els personatges, et penses que és el mateix a vegades en diferents moments del temps, però es tracta de personatges diferents, ja no només del mateix moment del temps, sinó que han tingut una evolució diferent, aquests personatges. Clar, això quan comences la temporada no ho saps i te n'enteres el capítol abans, no? I és com necessito tornar enrere des del primer capítol i tornar a veure altra vegada aquesta tercera temporada.
Que és la complexitat aquesta d'afegir-hi no només línies temporals que més o menys tots podem anar entenguent, sinó que, a més, universos paral·lels que es van creuant entre si i que uns d'un univers envien a gent a un altre univers per fer certa cosa i que en desemboqui en un altre. Que dius, si els fils que anàvem seguint cronològicament per dir, val, això estem aquí, això estem allà, aquí ja hi ha un punt on que és el que dèiem, es torna tot enrevessat, que dius, val, primer vull gaudir mirant-la i després ja m'entretindré a estudiar-la i a veure ben bé què està passant en tot moment.
Llavors, hi han personatges que han viatjat en el passat, com l'Ulric, que és el primer, no?, que va buscar el seu fill perquè va a la cova. A tot això no sé si hem dit que hi ha una cova...
És que, clar, al principi només que pensem que només es pot viatjar en el temps a través de la cova, llavors descobrim que hi ha varis artilugis per viatjar en el temps.
Que els ha creat en Tannhaus, que és el rellotger.
Sí, però, per exemple, el de la cova acaba creant el mateix Jonas.
Sí.
Sense
sí.
voler-ho.
És que... paradoxal. Sí, sí, sí. Bé, perquè és aquest intent sempre en bucle d'intentar arreglar, esmenar el passat, i cada cosa que fa, cada acció el que fa és propiciar-te cap a aquest passat, no? Doncs l'Ulrich, que és detectiu, policia, que amb una vida molt interessant, casat, tu saps la Caterina? Caterina són els Cantwell, no? Ai, no, aquests són els Nielsen.
Ja comencem.
Ulrich Nielsen i Caterina Nielsen.
Exacte.
Que tenen tres fills.
Sí.
Val? I en Mikkel és el petit, que és el que desapareix en la primera temporada. L'Ulrich viatja per al passat. Viatja, no sap on va, suposo, perquè tu entres en aquella cova que funciona com un forat de cuc en què tu entres per una entrada i no saps a on aniràs, en quin moment aniràs a parar. I llavors es troba en una situació horrenda, perquè a més li atribueixen els assassinats d'unes criatures o uns adolescents, no?, que han aparegut en unes runes, que justament són aquelles runes on es crearà la fàbrica, no? Nuclear.
La central nuclear.
La central nuclear. Sí. Ostres, i dius, què està passant? L'Ulrich era tot un personatge valent, sencer, a la seva època, va cap a una època en què li atribueixen uns càrrecs i la seva traçabilitat és demencial. No pot sortir del seu moment, ningú, o sigui, acaba en el seu moment i acaba envellint en aquell temps.
Però hi ha una escena molt maca, que és quan, clar, ell viatja fins als anys 50 i en un moment que s'escapa del sanatori on està tancat als anys 80, es retroba amb el seu fill, que fa un any que és allà. És un moment super emotiu, trobo, aquell, eh? És, vaja, de llagrimeta gairebé.
Sí.
Sí, però recordem que l'Ulrich ja és bona persona, però tampoc és allò...
Ningú, a veure, ara diré, qui estigui lliure de culpa que tiri la primera pedra.
Ulrich és infidel en totes les realitats i tots els universos.
Això, aquest era el meu segon argument. Perquè la Hannah també, la Hannah també viatja al passat i acaba embarassada. És a dir, estem castigats, estem... destinats a seguir les mateixes conductes en el moment espai-temps diferent que no és el nostre? És clar, això?
Fet, és que és la natura... Jo crec que aquí el que ve és la naturalesa humana, que estiguis a l'edat que estiguis o a l'època que estiguis, s'acaba despertant la teva naturalesa humana. I una cosa que tenen... Potser et diré el 90% dels personatges de Dark és que no n'hi ha cap que sigui bo o dolent. O sigui... Sí que n'hi ha alguns que són molt bons, o com a mínim al principi ho són, com seria el cas d'en Jonas, que en Jonas al principi...
És un tros de pa.
És gairebé tonto i tot, o sigui,
sí,
del bo
que és. Sí, fa ràbia, no? Al principi sí. Fa una mica de ràbia.
I que acaba desenvolupant a Madame, que seria el pitjor de tot.
Clar.
Però no tens allò... bons i dolents. Igual que dèiem que veiem en Noah, que no era el dolent per antonomàs, i deies, vale, aquest és el personatge dolent, i després estàs veient d'on te li ve això i per què és així. Són personatges, ja si no, la sèrie és complexa, el treball de desenvolupament dels personatges que han fet en aquesta sèrie també és molt bo. No s'han quedat amb el típic bo o dolent i anem per aquí. No, no. Tots tenen una evolució... que t'ajuda a entrar-hi encara una miqueta més i fer-los a més... Bueno, a mi em van... No, tots sí. Em fascinaven.
No creieu que potser la més neutra en aquest sentit, la que la veus més íntegra moralment, és la Charlotte?
Sí, seria dels que no tenen maldat en si, no? Sí.
Bueno, el mateix Stenhouse, no? L'inventor de la màquina. Tampoc té maldat.
Però crea, sí. Ostres, una divergència,
sí,
de dos mons.
Per accident, perquè no acaba, sí, de fabricar bé la màquina.
Però no ho fa amb mala intenció.
No.
O sigui, els seus motius o la seva motivació és bona, és pura.
Salvar el seu fill i a la dona i al net.
Per cert, no ho hem explicat encara, el poble en què succeeix és Winden.
Sí, ho he dit, sí, que era Winden.
Si voleu visitar-lo, sapigueu que no existeix.
No.
De fet, és una paraula que en alemany significa... Bueno, és el verb win, que significa això, fer un gir, una espiral, que una mica ja li dona aquest sentit a la pròpia sèrie. Però si voleu anar a Windeu, què heu de fer? Doncs bé, aleshores, el bosc de Dark, no? On està aquest bosc famós de tan mal rotllo? Heu d'anar a Berlín, perquè de fet està a una hora de Berlín, aquest bosc. Està al voltant d'una població que es diu, atenció, Windem im Etzbatal.
Crec que no has pronunciat gaire ni una lletra, igual que deu pronunciar.
Windem im Etzbatal. Val? Aquest poble que hi ha, que es diu Windem, almenys a la part de Winden sí
la
que...
La primera part hi és.
Sí que existeix, però de fet han anat els de la BBC Travel, que el van anar a visitar, i van dir que és dels boscos més tenebrosos del món. De fet, és el bosc en què els germans Grimm es van inspirar a fer contes com Hansel Gretel i la Bella Dorment.
Pitjor que la Selva Negra?
Clar, deu tenir una vegetació bastant semblant al que és la Selva Negra. Per això aquesta foscor, aquests arbres, no?, que sembla que se't vagin a menjar.
Han deixat el sofà aquell a l'entrada de la cova. A mi això m'ha agradat molt.
Sí.
Suposo que és el sofà típic de fer botellot, no?, i de porros.
Sí, perquè és allà on van a buscar les drogues, no? També, clar, que el que ha desaparegut és el nano que ven les drogues.
Això, Pau, el que dèiem, eh? Els joves queden allà per passar-se les drogues, per fumar... Vull dir que està bé, vull dir, ningú... No és blanca, i ni molt menys. Tothom té matisos en aquesta sèrie.
Bé, si voleu anar a l'Institut de Dark, sapigueu que és una escola, aquest institut, que està en el barri de Berlín. A veure, no em pagueu massa. Charlottenburg, Wilmersdorf, o una cosa semblant. Ara els nostres joves que ens escolten des d'Alemanya, segurament...
Fatal.
Fatal, però bé.
Ens suspenen.
I podeu arribar-hi en tren, eh? Per tant, hi ha una estació de tren allà i podeu veure l'Institut de Dark. I el que són interiors s'han filmat en els estudis Babelsberg de Berlín. Uns 200 decorats aproximadament han fet falta per filmar aquesta sèrie.
Després d'això ja només comentarem sèries angleses o espanyoles i que sapiguem pronunciar.
Per favor, per favor, per favor.
No, no, clar, és que l'alemany té això que te l'has de llegir quatre vegades abans de pronunciar certes paraules i perquè se't vagin quedant, eh? Però bé.
I perquè n'hem començat amb el nom dels actors, eh? Que si no, amb algun podem patir bastant.
Sí, doncs referent a això de la localització de la sèrie a l'exterior, aquest poble de Winden...
Digue'l sencer, digue'l sencer, va, eh? Us ho heu ficat amb mi, doncs...
És que no, només recordo Winden
Itz
no sé què, perdó. Doncs que no existeix, correcte. El creador Barenbo Odar, que és una persona molt sensible, no sé si podeu consultar el seu Instagram, fa unes fotos meravelloses, és una persona amb una sensibilitat fotogràfica increïble, doncs va quedar tan tocat, tan trist, després d'haver acabat el rodatge, que va haver de tornar al lloc on gravaven, sabent que no quedava gaire res, i va fer les seves últimes fotografies d'aquell set de rodatge. I diu que va quedar més tranquil, perquè estava angoixat.
Home, és que, el set no, però, per exemple, el bosc aquell és molt angoixant. Els arbres són enormes, sembla que no pugui entrar ni una mica de claror allà. La sensació que et provoca aquella zona és de molta angoixa.
No us ha vingut ganes de viure a Winden? Jo quan mirava la sèrie pensava, veus, seria el lloc ideal per anar-hi a viure.
Molt fosc, eh?
Amb una central nuclear.
Depèn de l'univers que visquis, o plou molt o fa molta boira.
Cert, també fa molt mal temps.
Sí.
Pateixes molt, també, de fred, de tot plegat, no? Els veus, a més, i quan vas al futur, al 2053, que està tot devastat, fa fred, no sé, és tot molt desagradable i penso... No queda tant, eh? Pel 2053.
Jo va donar la casualitat que estava mirant el capítol de l'Apocalipsi, crec que era el mateix dia que sortia, que passava l'Apocalipsi a la sèrie, i vaig dir, a veure si et dona temps d'acabar-la o no.
És que, de fet, la tercera temporada es va estrenar el dia de l'Apocalipsi. Sí, sí.
Veus?
Clar. I això no us fa pensar, jo a mi em va fer pensar, quan ve un apocalipsi no tens temps de fer res, ve de cop. O sigui, no us heu adonat? que van, no? Van restant hores, no? Tantes hores, primers dies, després hores.
I aquella casa, no? Et va ensenyant sempre aquella mateixa casa en diferents circumstàncies.
La casa de la Hannah, no?
Sí, sí,
zones.
Sí,
sí. Sí, sí. Sí. I bé, suposo que això és un recurs també per crear la sensació que estàs en línia temporal diferent o en el món diferent.
Sí, quantes vegades l'hem vist explotar també la casa,
sí,
unes quantes, moltes, eh?
Sí.
Bé, abans d'anar ràpidament a analitzar una mica les famílies, us voldria comentar algunes curiositats a veure si heu vist. Abans he comentat aquella Regreso al Futuro, però n'hi ha d'altres. Per exemple, la disfressa aquesta d'esquelet que porta el Miquel quan desapareix és una referència a Donnie Darko, la pel·lícula del 2001 del Jake Gyllenhaal, que també portava aquesta disfressa. No sé si us havíeu adonat d'aquest detall.
No.
Llavors, un tema també important, la banda sonora, no? La música, aquest tema Goodbye, que és cantat en anglès, no en alemany,
sí.
Curiosament. És una banda...
M'encanta. La caràtula d'inici, no ho hem dit, però a mi m'encanta.
Sí, hem de parlar de la caràtula. Està superxula, no? Aquestes imatges en quatre parts, que és la mateixa...
Són tipus mirall, no? És el mateix que pots fer amb l'iPad. També té una
aplicació. Tipus calidoscopi, no? Una mica.
Sí, però, clar, segons què, les mans fan angúnia, els llavis, les imatges són molt suggerents del que surt allà, és una ambigüitat perquè no saps ben bé quina part del cos és, i amb la música més aquesta...
Però són imatges que veurem al llarg de la temporada, per tant també t'està donant pistes.
Bé, jo crec que prou concentrada haig d'estar com per mirar, com, no? Allò, busca les 8 diferències. Mirar si aquella imatge surt en la temporada. Mm. Això suposo que serà un següent visionat.
Doncs el grup que canta aquesta cançó, Goodbye, és Aparat.
Sí, els he escoltat. Mm.
Llavors, de la banda sonora, hem de dir que hi ha una cosa que es diu passar d'un to alt a un to baix, que s'anomena efecte Doppler, musicalment. Que és curiós que abusen o utilitzen molt aquest efecte Doppler, en clara referència al personatge de la família Doppler de la sèrie. Va, aquesta és fàcil, a veure si la sabeu. L'inventor de la màquina del temps és Tannhaus, no?
Sí.
H.G. Tannhaus.
Sí.
Per què H.G. Tannhaus?
Home, H.G. Wells, per l'amor de Déu.
Creador de la màquina... Bueno, de la novel·la.
Mm. Mm-hmm.
Els viatges en el temps. Llavors, també, perquè no ens perdem, perquè dieu, no, és que et pots perdre. No, la sèrie, com a mínim, ho intenta. És a dir, cada vegada que saltem el temps, sempre sona aquell tic-tac, 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 tu saps que l'escena següent canvien de temps.
Exacte.
I moltes vegades ho fa a través del mateix personatge. És a dir, veus aquell personatge, t'enfoca primer pla de la cara, tic-tac, tic-tac, i el mateix personatge amb el futur. Mm. Que això també, déu-n'hi-do, molta cura, no?, per intentar que... pel càsting, vull dir, és a dir, buscar personatges que s'assemblin molt. Jo crec que el cas d'Ulrich és fenomenal, el càsting que han fet dels dos actors, el gran i el vell, i posant també petits detalls com una piga o, una cicatriu o alguna història d'aquestes perquè puguis identificar fàcil el personatge.
Jo el trobo excel·lent, el treball que han fet. És més, et diré, en el cas d'Ulrich, no vaig saber que era... al principi jo pensava que era el mateix actor caracteritzat una mica.
No, és brutal, sí, sí.
I estan molt, molt treballats. I tots, hi ha un punt on te pots anar... Encara que no t'ho diguin al principi, no ho sàpigues, pots anar veient. De fet, no sé si és el quart o el cinquè episodi de la primera temporada que te'ls van comparant, la versió jove amb la versió vella, i dius, hòstia, és que... diries que és realment el mateix actor que han esperat que passin els anys per gravar-los. Estan molt, molt ben treballat la selecció de càsting. Mm.
També al final de cada capítol, quan queden 5 minuts per acabar, hi ha una cançó que una mica veus diferents imatges i es fa una mica de resum del propi capítol. És una estructura que veiem també a cada un dels episodis. També quan saltes de realitat alternativa no hi ha un tic-tac, però hi ha un... Hi ha un efecte sonor també, que més o menys és aquest que acabo de fer ara. Uh-huh. No? Com una absorció, com una...
Com el buit.
Sí, la imatge també fa un efecte de com que s'absorbeix o... Bé, intenten indicar-te, no?
Tot i que
no?
te provoca una mica d'estrès, eh? Perquè dius, a veure on m'aporta ara, a veure què ha passat. A l'inici no us vau estressar una mica amb els llaços familiars i els cognoms?
A veure, què vols dir, la primera temporada?
Bé, saber qui era qui, ja quan entres en la segona...
Jo deia una cosa.
És, no, és l'Ulrich, el tenim més clar, perquè té un físic també que, i a més, sortia força. Però els fills, per exemple, dels Canwell...
Jo t'ho dic ara, estava molt més perdut en la primera temporada de Joc de Trons que no pas en la primera de Dark.
Jo reconec, o sigui, Marta em va passar més a partir de la segona temporada i així, que ja m'anava perdent bastant de cap on anàvem, qui era qui, sobretot quan són adolescents, cap al 1986, sí que hi havia alguns punts que em perdia una miqueta. Mm. Però bé, també van treure, em sembla que era entre la segona i la tercera, no sé si va ser Netflix o ells mateixos, que van treure una espècie d'arbre genealògic.
Sí, per, està a Netflix, el podeu consultar.
Que va anar molt bé per recuperar, a veure qui era cadascú.
Més curiositats. En Noah, que llavors ja sabem de qui és fill, etc, però que es fa posar Hanno Tauber. Tauber és el cognom i significa persona sorda, que suposo que és una referència al que serà la seva pròpia... Serà l'Elisabeth, no? Que serà sorda. Per cert, molts dels personatges de la sèrie pateixen el... Espera, ara agafem-nes també, no? El síndrome de Waderburg. Que aquest és un síndrome d'afectacions hereditàries que pot provocar sordera en ocasions, heterocromia, que és això de tenir l'ull de l'iris de diferent color, que també veiem
com
algun
dels...
Com la
Tiedemann, la Clàudia.
Correcte. I l'altre és que una part del cabell doncs sigui de color blanc, només una part, no? Que és el que, per exemple, li passa a la mare de l'Ulrich. També una curiositat que deixen com easter egg els guionistes és deixar una poma sempre visible o no molt visible. És una referència aquesta a Adán i Eva, que a vegades la poma doncs, la veus molt clarament i a vegades està en el fons de les escenes.
Ah, doncs no m'hi he pas fixat gens amb això.
Sí, sí. Fixa't, és un d'aquests petits detalls amagats easter eggs que van deixar els personatges. Què més? Referències als Goonies i a Boris Becker, per exemple, tenim alguna... I a Rick Astley, també, no? Que em sembla que són alguna...
A Boris Becker?
Sí, hi ha l'habitació... Aquella habitació d'en Miquel dels anys 80. Tenim... Em sembla que surt allà el pòster de Goonies, referències a Boris Becker, el tenista, que triomfava també en aquella època,
jo als 80. Jo recordo jugar al joc de la Sega i tenies amb Boris Becker per triar...
Bé, també apareixen, clar, moltes referències als 80, en Mads Nielsen, no?, que és aquest germà de l'Ulrich que
sí,
desapareix.
Que l'escup, també, acaba escupit.
Exacte, té un Walkman molt característic, també, de l'època dels 80, i les bambes, les Michael Jordan, les Air Jordan, no?, que també van ser molt populars a l'època.
Tots els nens d'aquella època volien les Air Jordan, que valien una pasta.
Sí, sí. Què més així de curiositats? N'hi ha moltes, però vaja, faig un petit resum. Bé, algunes me les salto i ja està. Jo diria que sí, perquè dius que no acabaríem. Potser la curiositat aquesta que us farà una mica de gràcia és el personatge de Torben Wooler i el seu ull, que veiem doncs com una realitat li falta un ull amb un altre, que és el que li fa li falta un braç, no? Amb l'altra realitat.
Sí.
Sí.
Que potser és l'únic personatge que a vegades la sèrie li fa una mica de comèdia o de paròdia, no? Perquè és molt sòbria la sèrie i amb aquest personatge aquí fa una mica de conya. I de fet, la cosa va venir perquè el propi actor que va ser contractat per fer aquest personatge va patir un accident just abans del rodatge i això va servir d'excusa per tapar-li l'ull i fer creure que havia perdut l'ull, o sigui, va venir d'aquí, o sigui, no va ser una cosa voluntària dels propis guionistes, sinó que va ser per un accident que va tenir el mateix actor.
Curiós, és com l'escena de la neu de Star Wars, que també li van ficar per l'accident que havia tingut.
Thank you.
comencem a desgranar una mica aquestes famílies i anem comentant cosetes sobre els personatges i sobre les pròpies famílies. I aquí anem tirant arguments, si voleu. Vull dir que comencem pels Kangwall, que vindria a ser el personatge principal, sobretot Jonas, perquè sí que és cert que Martha Nielsen agafarà protagonisme, però serà a partir de la tercera temporada, no pas de les dues primeres, que sí que són bastant protagonista el que és el propi Jonas, o a través d'ell se'ns va explicar la història. Tenim el Jonas Kangwall, que és aquest estudiant de secundària, s'acaba de suïcidar el seu pare, i veiem diferents versions del Jonas. El Jonas jove, que hem vist, que és el que anirà viatjant pràcticament a totes les èpoques temporals de Dark. El Jonas de mitjana edat, que és conegut com l'Estrany, que aquest apareix i no sabem fins, no sé si a finals de la primera temporada, no?, que es tracta del propi Jonas, perquè intenten mantenir el misteri de qui és durant tota la temporada. I l'altra versió de Jonas que coneixem a la sèrie és la d'Adam, el líder de Sigmundus, que és aquesta versió desfigurada del propi Jonas, que en principi se'ns diu que està desfigurada perquè quan viatges molt al temps et passa això. Llavors descobrim que realment no és així, perquè el personatge de Clàudia també es fa un fart de viatjar en el temps i no està desfigurada. En realitat és per haver manipulat la màquina, aquesta màquina que està construint, que és la que vol utilitzar per destruir els dos mons, qui, de fet, d'anar utilitzant aquesta màquina, acaba cremat, desfigurat de la cara, no?
Sí, era molt raro l'excusa del viatge en el temps, perquè, com comentàvem abans, hi ha un moment on tothom acaba viatjant, i el personatge de Clàudia ho feia molt. Suposo que també jugaven amb el tema de la cara per mantenir l'element sorpresa de saber qui és Adam, i que és el mateix que ens va passar amb l'Estrany, que de fet, no sé si a vosaltres us va passar, però quan vam saber que l'Estrany eren Jonas, comparaves els dos actors i deies, hòstia, com no me n'he pogut adonar abans que estem davant de la mateixa persona, perquè s'assemblen molt. I bé, si és el protagonista de la sèrie, el que dèiem, durant dues temporades i mitja, pobret, jo crec que es limita a reaccionar al que li està passant al seu voltant. No sé, és el que dèiem, és massa bon noi, de bon noi que és, pobret, és una miqueta curt. Però potser sí seria el personatge que fa d'inici és bo i acaba fent l'evolució a dolent perquè no veu cap més sortida. Seria l'heroi de la sèrie que s'acaba convertint en el villano.
Sí, una de les versions, perquè recordem que aquest Jonas jove acaba derivant en el que bé dius tu, Pau, que s'acaba convertint en Adam, suposadament dolent, que llavors veurem que tampoc és dolent, perquè clar, aquí veiem aquesta lluita de mons que no necessàriament és dolent el personatge el que vol és petar-ho tot i que s'acabi aquest bucle, o sigui, el que vol és trobar aquest punt que va desencadenar tot això i acabar-ho i amb això trencar aquest bucle en el qual es troben els personatges. I l'altra versió de Jonas és aquesta que acaba morint a mans d'una de les Martes, per ordre de la Martha Gran, que és el personatge d'Eva, i que veiem doncs aquests dos Jonas que es comencen a dividir en la tercera temporada, que ens crea aquest petit caos de personatges, no? Però que ja anem lligant o anar fent els revisionats de la pròpia sèrie. Sempre el veiem amb aquest xubasquero de color groc, que és supercaràcterístic. Jo crec que, no sé, on el tornen a vendre a les botigues, aquest xubasquero, i el vull, és meravellós.
És marca del personatge, ja. A mi em va fer saltar el que comentava abans dels referents de pel·lícules. Per exemple, jo em recordava It. No sé si és perquè també havíem tingut feia poc la nova versió, però em va fer venir al cap això, que de fet ja és el que jugava una mica la sèrie, fins que no descobrim que es tracta d'una sèrie de viatges en els temps i universos paral·lels. La sèrie és una mica ambigua amb què ens trobarem, i crec que tots aquests petits referents ajudaven a mantenir una mica en suspens l'espectador.
Alguna cosa, Marta, que vulguis comentar dels Jonas?
No, que aquest Parabéns, déu-n'hi-do, com el fan... És simbòlic, no?, també, t'ajuda a situar. I que a l'últim capítol de la tercera temporada torna a sortir. I aquí hi ha molta gent categoritzat. Vam veure aquest Parabéns groc d'en Jonas.
Si voleu, deixem la teoria del final pel final, no? No.
Que no, que... Estava pensant en això i el collaret de Sant Cristòfol. Que,
oi, sí.
Eh? Mm-hmm. Aquest collaret està... És el regal, no?, que li fa també en Jonas a la Marta. Mm-hmm. De quin món, Ignasi? A veure, no és la Marta de l'altre món, és la seva...
La seva, no?
No,
la...
perquè ell viatja...
Ell viatja en el passat, en algun
passat,
moment determinat.
Bé,
sí.
Li fa aquest li fa
allà
aquest
a la platja,
regal.
Aquell capítol de la platja, sí. Que és potser dels més lluminosos que hem
bé, la platja o del llac.
Sí, el llac, és veritat, no és una platja, però és una platgeta d'un llac, sí. Mm.
I li que, de fa... fet, aquí és un dels pocs temps on moments on un jo futur arregla una miqueta sí. El seu jo passat, perquè sí. Veu que el seu jo passat no s'atreveix a fer el pas cert. Amb la Marta, mm-hmm. i ell, clar... ja està més curtit, diguéssim, i per tant ell sí que s'atreveix i veu que no pot perdre el temps perquè el temps que tenen se li acaba. És un d'aquests petits moments de recuperació del temps.
Sí, que és cert que el Jonas del seu temps s'aixeca i se'n va i arriba a ell, no?
Sí.
Que està una mica diferent. És... Però bé, potser més brut, està com més demacrat, dormir menys. I m'agrada molt, parlant de coses que voldríem potser adquirir, el llum aquest de bola, que només amb un, no? Sí. Amb un gest de la mà l'encens i sembla LED, perquè no s'acaba mai.
Sembla que és l'única cosa futurista que veiem a la sèrie, no? A sí. Banda de la màquina del temps.
Sí, sí, sí. Són moments de... El, no? Quan es posa aquesta Parabéns, la llum, i va investigar, i bé... Són aquests elements una mica futuristes, però la sèrie en si, si veieu, no hi ha res de futurista.
No, clar, perquè hi ha hagut un apocalipsi... Ja, no hi ha...
Exacte, anava a dir, el futur no hi és.
Sí que veiem en algun capítol, no, Pau, aquell futur devastat. Bé, de fet, veiem la filla de l'Elisabeth, no?
Clar, però veiem, quan dic que el futur no hi és, vull dir que, clar, hi ha hagut el 2020 l'apocalipsi, per tant, no veiem un futur com el que ens podem imaginar o veure en altres pel·lícules, perquè se suposa que la humanitat ha patit un peron i han desenvolupat algunes coses, però bé, no veiem un futur, per dir-ho així. Mm-hmm.
Que l'apocalipsi ve donada per la desestabilització de... aquesta partícula que hi ha a la central nuclear.
Sí, jo em pensava que seria més un estil un forat negre, però és un fenomen estrany. Vull dir, no,
que, de
no...
fet, ho veus molt més a partir del final de la segona i ja entres a la tercera i l'objectiu màxim és estabilitzar la partícula aquesta de Déu, que és aquella mm-hmm. bola que me va recordar a Venom, perquè és allò
sí,
negre,
sí,
que filós, no? Com sembla enganxifós, però eteri, perquè...
Clar, a veure, la idea d'estabilitzar això és el que Adam el que vol és destruir el punt, és a dir, hem dit abans que la manera de canviar el que ha passat és a través del moment de l'apocalipsi, per tant, si tu estabilitzes això, és el que fa Adam en aquell moment, que agafa la Marta, que està embarassada de...
Un sacrifici en tota regla. A més, sí. amb una camisa de dormir blanca.
Que ell creu, Adam creu, que el punt d'inflexió és aquest fill... Ara ens estem avançant molt, però bé. Ja hem dit que aniríem aquí. Que és aquest fill que va de 3 en 3, o sigui, va amb la seva versió jove, la seva versió de mitjana edat i la versió gran, que tenen un tall al llavi, les tres versions, de tal manera que les identifiquem. Sempre van juntes. Jo diria que el nen i el gran ni obren la boca... I l'únic que parla és el de mitjana edat d'aquests personatges. Doncs aquest és el fill de Jonas i Marta, que dius, home, són els personatges més... els actors més guapos, potser, de la sèrie, i els ha sortit un...
Tremendo.
Un home extremadament lleig. Aleshores,
lleig.
Dius, no, què ha passat aquí, no?
No sé si és pretès o realment és... És que nosaltres...
És per treure l'imatge, la cosa.
És, sí. Sí, sí, sí.
No, no, el que vull dir és que el que fa Adam és utilitzar això per matar a Marta de tal manera que canvia o creu ell que pot canviar el bucle o trencar el bucle carregant-se aquest personatge que ell creu que és el punt d'origen. Quan el mata i veu que encara continua l'existència és quan se n'adona que el punt d'origen no és aquest personatge. Bé, de Jonas, si voleu, comentem només l'actor que l'interpreta, que és Louis Hoffman.
Que és un encant, que l'he escoltat en entrevistes i l'he vist, i és un encant. Més trempat, Pau, t'he dit que el seu personatge de la primera temporada.
Però és que tampoc és difícil, eh?
No.
Però es va espavilant, és el que ha dit en Pau. Llavors, quan viatja al passat i refà coses del seu propi passat, s'espavila una mica, no?
Però s'espavila a partir del 1880 i escaig, quan queden allà atrapats.
Sí.
Perquè ja quan fa d'estranyo, també és massa càndid.
Sí, 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 tens raó.
Dius, ja saps d'on te vens i on t'anem, te falta una mica més de ganes i d'empenta. I realment és quan queden atrapats que sí que... Jo crec que allà es veu desesperat, perquè sí que no sap què fer. Després allà sí que comença pues, a agafar una mica més de caràcter. Però el pobre és... bé, va al seu ritme a agafar les coses.
L'actor l'hem vist poques sèries així, i poques pel·lícules de caire internacional, però potser és el que sí que fem més coses fora. L'hem vist a Gorrión Rojo, per exemple, aquella pel·lícula d'espies.
Sí, 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 d'espionatge.
I a Sota la sorra, també, una pel·lícula que europea, però que va tenir transcendència arreu del món. No sé si va rebre alguna nominació a millor pel·lícula de parla no anglesa, fins i tot. Va, anem tirant pels personatges, perquè si no, no acabarem mai. Anem per el Mikkel Nielsen, que és un personatge, o Michael Canwell, de fet és el mateix personatge, que no és que surti molt a la sèrie, però té una importància cabdal. És el que acaba viatjant involuntàriament en el temps quan és nen i és amic del Jonas, precisament, perquè és el germà de la Marta, i acaba descobrint-se que és el seu pare, que jo crec que és potser el moment que ens va fer esclatar el cap a la primera temporada quan descobreixes que el nen es queda atrapat en els anys 80 i acaba convertint-se en el pare del propi Jonas, no? És allò que dius, tu no pots salvar-lo, no el pots treure, perquè si tu el treus d'allà desapareixeràs de l'existència, no? És el gran trauma que et crea.
De fet, en Miquel, a mi, em va suposar dos dels punts de descobriment de la primera temporada, d'aquells que, el que dius, que t'explota el cap. Primer, quan veus que la sèrie va de viatges en el temps, és quan dius, val, ell no ha desaparegut, no és un ent sobrenatural o un assassí o alguna cosa que el rapta, sinó que s'ha traslladat amb el temps. Dius, val, ja comencem a descobrir de què va la sèrie. I després hi ha el moment en què dius, uah, o sigui, ell passa a ser el pare del protagonista, i així sí que ja el cap t'explota de tot. O sigui, de fet, crec que és el primer moment de dir, boom, que té la sèrie. I en vindrà molt més, eh? Jo ens estava preparant pel que vindria en el futur. Però és el primer punt com d'inflexió de dir estem davant d'alguna cosa molt més elaborada que la típica sèrie europea d'adolescents desapareguts.
Sí, recordava una mica de Killing. Al principi semblava que anava per aquí. Clar, quan veus que ha viatjat en el temps, dius, no, això ja és una altra història.
I a més la frustració que sent ell, no? Que intenta anar a casa seva i que no troba la seva família i que parla de coses que no saben de què està parlant i no pot, no té cap número. No. És a dir, aquesta frustració jo crec que la transmeten molt bé. Hi ha aquesta feina, aquest treball de personatge al darrere, perquè les reaccions són molt verossímils i al final l'acaba adoptant la infermera, la Inés, no?
Sí, ara en parlarem d'ella.
I que li passa a dir Michael, en comptes de Miquel. No sé per què, però suposo per canviar una mica. I...
És perquè tu no relacionis que es tracta del mateix personatge.
Ja ho entenc, però s'assembla bastant. Eh? No és que es digués Miquel i te posem Tom, o Thomas. Però bé, a mi m'agrada molt això, perquè crec que és molt complicat, per exemple, que un mateix actor o actriu hagi de reaccionar, hagi d'interpretar amb els seus sentiments davant de diverses situacions i algunes molt confoses o molt traumàtiques. No sé, jo crec que a banda de tota la simbologia que, tot, que pertany al guió, jo crec que el càsting ha fet un treball immens en aquest sentit.
Mm. Home, hi ha un capítol que també crec que és extraordinari, que és just quan el Jonas viatja en el passat per avisar-li al seu pare que se suïcidarà i li demana, sisplau, que no ho faci, no? Quan estem en aquest punt de la sèrie de intentem arreglar aquest passat, no? Que llavors ja veiem que no es pot. I el pare li diu, no, si jo no tinc intenció de suïcidar-me, perquè m'hauria de suïcidar jo, no? I aleshores, clar, descobrim que al final és l'aparició del Jonas en el passat qui acaba provocant aquesta decisió del pare de suïcidar-se per protegir el seu fill, perquè el seu fill té una missió que va molt més enllà i és necessari que ell mori perquè ell pugui fer aquesta missió.
Que tornem al determinisme que estaves parlant. O sigui, causa-efecte, i en aquest cas és un bucle, i una cosa no passaria si no arriba a passar abans o després, en aquest cas, l'altra.
Sí, sí. I el que dèiem abans, no? Que els caràcters i els tarannàs s'adequen a les teves experiències. I una persona que viatja en el temps, tu tens la teva manera de ser, el teu tarannà, i també, perquè clar, Miquel en principi era un nen alegre, no? Que es disfressava així quan volia, vull dir que era dels tres germans, era potser el més alegre.
El que tenia més gràcia. Perquè
el que tenia més gràcia, sí.
És que els tres germans... La Marta, que està superempanada, que està sortint amb l'altre empanat del Bartos. Sí, que dius, què fas amb aquest paio?
El Bartos se suposa que és el Pijales, no?, del poble.
Sí. Perquè, clar,
és el de la Bonanova. I llavors...
I el germà de les drogues, que està buscant...
Ara li acabes de posar una etiqueta, pobra.
Home, és que...
A mi Magnus m'agrada.
A mi també. I sobretot quan surt de Javiata, tot de tenyit de negre, en l'última temporada. M'agrada molt.
Amb els tatuatges. Amb els tatuatges. Sí.
Bueno. L'evolució passa de drogat a Javiata, però bueno.
Que no es clou les drogues, eh?
Exacte, sí, una cosa no es clou l'altra.
Aquí hi ha sentit de l'humor, també, a l'hora de fer aquestes versions alternatives,
Home,
els personatges.
Home, jo crec que s'ho han passat molt bé, perquè això és una manera de canviar de paper, no? Què penseu? Vull dir, això pels actors i actrius és un regal, perquè Home, vas canviant.
El canvi entre l'Elisabet, que la sents parlar, i la Francisca, que és la sorda en el canvi...
Sí.
És a dir, al principi... Ho veia i després anava dient, calla, que era al revés.
Sí, sí.
Mentalment em va costar veure que no sé si estava tan ficat amb intentar entendre què passava, que vaig tardar uns segons a veure, sí, aquesta no hi sent, és l'altra que hi sent. I, no sé, bé, són universos paral·lels, coses que passen.
Vinga, la Francisca no surt molt, no?
Francisca, no, està més acompanyant a Magnus que altra cosa. Anem per la Hannah, que és la mare. Aquí la veiem primer com a la nena que es fa amiga del Miquel quan arriba als anys 80, que llavors s'acabaran casant, perquè una cosa que passa en aquesta sèrie també, que és que et coneixes de petit i ja t'acabes aparellant amb aquella persona.
Però
és com...
això passa en les millors famílies i en els
pobles. Però és que aquí passa a tots els personatges. És a dir...
Però que no has sentit mai a parlar dels amors d'institut? Però si això encara hi és.
Sí, però clar, és que aquí estem amb un 100% de coincidència en aquest aspecte. En aquesta
jo crec que influeix el fet de ser un poble petit i que tampoc hi ha
Correcte.
Molt a triar.
Exacte. És que és així. És que... Sí,
bé,
sí.
Doncs veiem aquesta Hannah que està enamorada del tio gran, que és l'Ulrich, i l'Ulrich, clar, la veu com una nena petita que no li fa ni cas, i al final doncs la Hannah s'acaba aparellant amb aquest nen raro que no se sap ben bé d'on ha arribat i bé, ja veurem que s'acaben casant i acaben tenint el fill, que és el Jonas. Llavors ja veiem aquesta Hannah de mitjana edat, que és la ja mare de Jonas, que té una relació amb Ulrich, que també aprèn a viatjar en el temps...
Té una relació amb Ulrich i és el segon plat. I és algo que a mi em trenca el cor, perquè llavors hi ha aquesta rivalitat entre la Hannah i la Caterina... que hi ha aquí una tensió que ja ve de... Sembla que ve de lluny, no? Perquè en aquest poble, com deies, Pau, és petit i hi ha tensions que venen de lluny, de famílies, aquestes coses que passen en els pobles. I a mi la Hannah Ai, no sé. Trobo que és una persona que està molt sola, que l'han traït molt a la seva vida. Ja de petita vivia només amb el pare, la mare no se sap què ha passat. No ho ha tingut fàcil. I jo crec que hi ha un moment que agafa les regnes i decideix, no? Li arriba la màquina del temps i se'n va al passat a buscar l'Ulrich.
Sí, però s'acaba aparellant amb el policia...
Correcte.
Que, amb l'Egon.
Amb l'Egon, que és el pare de la Clàudia.
Sí, sí, sí. Coses que passen.
I a més acaben tenint un fill.
Sí, acaba embarassada...
La Silja.
Sí, en una època que no pots interrompre l'embaràs, diguéssim, perquè ella molta gràcia no veus que li faci.
Jo discrepo de tu, Marta, i la Hanna és mala persona des de petita.
Sí, sí, jo no, estic amb en Pau. Sí.
Per mi és una nena mimada que, si no té el que vol, fa el que sigui per tenir-ho o per, si no ho pots tenir, que no ho tingui ningú més.
Pues jo crec que és una nena amb moltes mancances i justament sí que provoca i manipula, en certa manera, per aconseguir allò que vol.
Denuncia l'Ulrich per violació, quan no és veritat. Va a veure el passat, sapiguent que porta no sé quants anys atrapats en allà, i li diu, renuncia tot i vine amb mi o no et deixaré lliure. O sigui, no, és mala persona, em sap greu. Vull dir, pot estimar molt el seu fill, pot ser el que vulguis, però en el fons, per mi és mala persona, la Hanna.
I suposo que aquest càstig, no, diví, de quedar-se embarassada a l'Egon, que no li ve gens de gust, això és com molt religiós, eh? És com la moral, si et comportes, no? Sembla... Bueno, sí, però és el que dèiem, no? Hi ha persones que de vegades, en un temps de la nostra vida, podem fer mal als altres, i és això.
Recordem aquesta parella que es crearà entre Hanna i Egon, que tenen aquesta filla que és Silja, acabaran viatjant fins al 1911, on Adam l'acaba matant a la seva pròpia mare. És un moment que també em vaig quedar...
A veure...
L'Adam la mata allà, sí. La mare. Sí, sí.
Que estan... que les allotgen...
Perquè agafa la Silja i se l'emporta al futur. Se l'emporta amb l'Elisabet, no?
Amb l'Elisabet.
I s'acaba... Són, clar, llavors, amb ella, la primera imatge que tenim de Silja és del futur. Aleshores, descobrim d'on ve, que és germanastre del propi Jonas.
De fet, de morts familiars i assassinats entre pares i fills i pares, tenim un parell en aquesta sèrie, eh? No s'estan per... Sí.
De fet, el que fa Adam és portar-la perquè cuidi l'Elisabet, perquè estigui a prop d'ella. Bàsicament és aquesta la seva intenció. Bé, d'Inés Canwell, jo diria que podríem anar bastant ràpid, no? És la pare del...
El seu pare és...
Sí,
l'àvia, sí.
Exacte, és el seu pare és el cap de policia. El Daniel Canwell, i és la mare adoptiva de Miquel. És infermera i serà l'àvia d'en Jonas, és aquesta senyora que té la carta i que té una relació bastant distant, sembla, amb la resta de la família, no?
I que jo crec que des d'aquesta infermera que se'n suma d'alguna cosa, perquè jo crec que es creuen en Miquel i sap que potser és veritat el del viatge en el temps.
Va, canviem de família, anem pels Nielsen. Molts hi haurem dit coses, perquè com que es van creuant, clar, tires un fil i et surt l'altra família perquè està tot relacionat. Parlem de Miquel, ja hem parlat perquè ja l'hem posat a la banda dels Canwell, però tenim a la Marta Nielsen i en Magnus, que és potser més fàcil de parlar, no? Magnus simplement és un personatge, jo diria, bastant secundari.
Sí, en Magnus... A mi m'agrada, eh? Vull dir, l'actor em transmet... Té un punt que... Parlàvem allò del tema drogues, el veus que és una mica rebel i potser una mica bala perduda, però veus que també té una part tendra. I m'agrada això, vull dir... Quan està amb la Francisca, que decideixen marxar... Té un costat que l'humanitza una miqueta, però sí, no deixa de ser un secundari que fins i tot de gran no fa res més que seguir els altres, que en aquest cas és a l'Adam, que va fent el que ell li demana.
Sí, sí. Llavors tenim a Marta, que sí que és un personatge bastant més interessant, no en les dues primeres temporades, que queda bastant una mica a l'ombra, és un personatge que sembla que no tindrà importància, però justament quan mor aquest personatge al final de la segona temporada és quan coneixem la seva versió alternativa, que és la que sí que agafarà bastant de pes al llarg de la tercera temporada, jo diria que és que agafa el protagonisme absolut de la sèrie, i la coneixem amb quatre versions també. Dues versions de la Marta jove, una que salva Jonas de l'apocalipsi i l'altra que no entra a la casa, que se l'endú Bartos, i per tant no és ella la que salva Jonas en aquell moment. I aquestes dues Martes se'ns presenten en paral·lel al llarg de la sèrie, i tu penses que és la mateixa en diferents punts temporals, fins que arriba un punt ja cap al final de la sèrie que descobreixes que són dues Martes d'una mateixa realitat, però dues històries diferents. O sigui, en realitat són dos personatges diferents. Una acabarà segrestada per Adam, la que és potser més càndida, més innocent, que és la que deixa embarassada el Jonas, i l'altra és aquella que la Marta adulta acaba fent una cicatriu, no? Que veiem aquesta famosa cicatriu, la Marta adulta, que vindria a ser la contrapartida d'Adam a l'altre univers, a l'univers alternatiu. No sé, què us ha semblat? També tenim la de mitjana edat, però és que surt molt poc, aquesta.
Jo, al principi, és un personatge que em feia una mica de ràbia, la veritat. Però sí que és cert que a partir de la tercera, sobretot perquè canviem de Marta, és el que dius, no és la nostra Marta, sinó que és la Marta d'un univers paral·lel, li vas veient, bé, li vas trobant més la gràcia. I el fet de que es converteixi en Eva també és la... És que és una evolució gairebé paral·lela a el que li passa en Jonas. Un passa Adam, l'altre Eva, i els dos acaben no sent dolents, tot i que jo crec que l'Adam és més dolent que l'Eva, però l'Eva tampoc és que sigui una santa.
Home, no, eh? És molt dolenta, també.
Jo crec que tots dos són egoistes i persegueixen el seu objectiu de destrucció de l'altre món.
No ben bé, no.
No, l'Adam el que vol és acabar amb el bucle, i l'Eva vol acabar amb el món de l'Adam perquè sobreviure el seu.
Jo entès que Eva el que volia era conservar el bucle. No destruir, o sigui, mentre Adam sí que vol destruir-ho tot per acabar amb tot això, és a dir, que s'acabi tot, destruïm els dos mons i ja està, Eva el que vol és el contrari, és a dir, conservar el bucle per salvar aquest fill que ha tingut. Per això també utilitza el fill per anar matant gent en diferents línies temporals, per anar preservant aquest futur que es conservi tal com és. I de fet crec que és el fill qui reinicia el món i torna altra vegada a començar el bucle.
Clar, però sí, ell el que vol, el seu objectiu és de sobreviure.
Sí, sí.
Per tant, sap que per fer-ho ha de matar Adam, perquè Adam és el que vol destruir-ho tot. Sí, el cas d'Adam jo crec que potser embogeix, per dir-ho així, i està cansat i està fart d'intentar canviar les coses i veure que no funciona i es rendeix, i Eva té aquest esperit encara de sobreviure i d'intentar, bé, doncs mirar si es pot arreglar d'una altra manera, que les maneres no són les més moralment acceptables, totalment d'acord, però crec que el seu objectiu és una mica més noble que el d'Adam.
Doncs és un debat moral, això de la noblesa en els actes. No sé si sóc molt experta en ètica, o sí que no entraré.
Ui, no.
El que passa és que és cert que tots dos juguen a la confusió i tots dos juguen amb el que ara diríem les fake news, no? Perquè no tenen... Van provant... O sigui, a mi la decepció brutal, la frustració tan gran és veure que darrere l'Adam i darrere l'Eva, però l'Eva la coneixem molt més tard, només hi ha l'egoisme personal. Que, a més, han fet tota una filosofia i tota una teoria que han convençut persones que tenen gent al seu càrrec, no? Tenen gent que... mercenaris, pràcticament, per fer la feina que ells creuen que s'ha de fer. Quan tu veies, no sé si ja a la primera, a la segona temporada, que darrere l'Adam hi havia com tota una mena de lògia, tota una mena de persones que després en aquelles fotos antigues segurament podem identificar qui són, perquè els hem vist a la sèrie, i no hi ha res més que aquest objectiu, després d'haver-ho provat centenars de vegades, perquè te n'adones en la tercera temporada que ho ha estat fent durant centenars de vegades, de tornar a aquell punt i prova, no ha funcionat, i prova, i de l'altre cantó, la Eva, Marta, abans, de qui tant estaven enamorats, no?, que tant s'estimaven, doncs el que intenten és anar un contra l'altre, d'alguna manera. Ja sé que un té un objectiu i l'altre té un altre, però en el camí s'interposen els seus objectius, no són els mateixos. I penses, ostres, no sé si és el poder de tenir o de pensar que tens el temps en el teu favor, aquest poder, no?, de poder manipular l'espai-temps i la frustració que no es pot. O sigui, i a mi em va... No és que em decebés la sèrie, és que jo crec que aquesta bufa te la volen donar expressament, de dir, no es pot canviar i fixa-vos quines maneres, no? Arribes a unes maneres bastant moralment dubtoses per arribar-hi.
De fet, els dos tenen el mateix, jo crec, que problema, de que intenten canviar la història primer fent una cosa. Veuen que, malgrat fer aquesta cosa, la història segueix el seu curs. I arriben en un punt d'ells mateixos, de bucle, d'intentar anar canviant coses que ja se'ls descontrola. I realment Adam ha arribat al punt aquest de, com que se li ha descontrolat tant i no veu cap mena de sortida, l'única opció que té és acabar amb tot. Mm. I la Marta no. Però sí que tenen això que comentaves del poder aquest de canviar el passat, que sabem que no és així, però ells
continuen pensant-ho i continuen matant persones, continuen confonent persones, perquè al final sembla una guerra, no? Hi ha algun moment que em penso que la Clàudia Tiedemann és ella, no, Ignasi? Que treu l'entrellat...
Sí, és ella la que descobreix que...
Com funciona la partícula, com està funcionant...
És ella la que descobreix que hi ha un tercer món que en realitat és el món origen. Que Tannhaus no va aconseguir viatjar en el temps, sinó que va crear dos mons més a banda del seu. I és on va liar la troca. I l'única que té consciència d'això és Clàudia, que ho descobreix.
Que és un personatge molt interessant. M'agrada molt aquest personatge. Mm. I el que jo vaig atribuir a l'Adam té la cara desfigurada, fins i tot crec que s'ha encongit respecte a en Jonas. Jo crec que és més baixet.
Home,
i tot.
Home, quan es fa vell, un també s'encongeix, per tant, això és acceptable.
I aquella imatge poderosa que li tens d'ell en la primera i segona temporada et va decaient a la tercera quan veus que l'objectiu real que persegueix. I la manipulació que està fent servir. I la lletjó de l'Eva és aquella cicatriu. Tots dos estan marcats físicament. I jo crec que això pot ser que sigui una al·lucinada meva, però jo crec que és la lletjó aquesta interna, que la volen fer molt evident en el rostre, no?, de tots dos.
Jo t'ho compro, m'agrada aquesta lectura que li has donat, sí. Va, continuem amb els Nielsen. Bé, de l'Ulrich i Caterina ja hem parlat una mica, no? Quan parlàvem, no sé si voleu afegir alguna cosa més dels personatges, però...
Que tots dos en pantalla són dos terratrèmols. Totalment. O sigui, tenen una potència.
Sí. Tenim el personatge de Mats, que és el germà aquest d'Ulrich que va desaparèixer als anys 80, que és una mica el que està passant també en el moment present de la sèrie. I aquí sé que crec que ens hem d'aturar, que és amb el personatge de Tronte, que el coneixem com a nen en primer moment, en els anys 50.
Pobret.
L'havíem vist en els anys 80. Els anys 80 té una aventura amb Clàudia, per cert, i el veiem de gran a l'any 2019, que en el moment post-apocalipsi que ha aconseguit sobreviure acaba matant a Regina, que també és necessari que la mati perquè s'acabin desenvolupant els fets. De fet, així li diu Clàudia. No hi ha un moment que també penses que Tronte és fill de... és el pare de Regina, però no és així. El pare de Regina, perquè si no, no existiria Regina en el sopar de final de la temporada. L'origen sí, és un altre. El pare...
extremadament complicat.
Sí, jo el pare ho he hagut de buscar perquè no sabia qui era. És Bernd Doppler, que és el pare de Helge. O sigui, el pare de Helge va tenir una aventura, se suposa, no?, amb Clàudia, i la filla és la pròpia Regina. O sigui, no és Tronte com et podies haver pensat. És a dir, aquí he hagut de tirar jo de maroteca perquè amb la sèrie no em va quedar clar. I, a més, Tronte, atenció... perquè si és que no ho heu pillat a l'hora de veure la sèrie, és fill d'Agnes, que ara parlarem de qui és Agnes més endavant, i d'aquest desconegut, o sigui, del fill de Jonas i Marta, que apareix en totes les realitats, que és aquest personatge de mitjana edat que és el que parla dels tres, no?, d'aquests tres que
van junts. Bueno, parla, a veure, parla.
És que els altres no obren boca, jo crec que no diuen ni una sola paraula en tota la sèrie. Doncs,
afirma aquí. Li diuen al cotxe, no? En els papers de la Santa Firma. No
Tronte
sé si
és el fill d'Agnes, aquest personatge que també coneixem que arriba al poble recent arribada amb el seu fill, en el que sembla ser que ve d'una situació maltractada per el seu home o alguna cosa d'aquest estil, et deixa entendre la sèrie. I llavors entenem que
Tronte
és aquest desconegut.
Tronte és el fill de l'Agnes. L'Agnes sí. Ve per una, sí. perquè se sobreentén o en algun moment es deixa caure... que ha patit una relació d'assetjament amb la seva parella, no?
Clar, la parella és aquest desconegut del
no m'estranya
del
que fugis,
trencat.
No m'estranya que clar, fugis d'aquest home.
Personatge interessant i complicat, el de Tronte, a seguir tota la cronologia.
L'Agnes és la que va viure a casa de l'Egon?
Espera't, quan me fas aquestes preguntes
sí.
Tinc que...
que sí, Pau?
Sí, sí, que és el...
Que l'Egon està casat.
Però l'Agnes és la germana de Noah, filla de Bartos, també.
L'Agnes és la germana
de
Noah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Que
però...
va viure a casa de l'Egon.
Correcte. I s'acaba enamorant de la dona de l'Egon. Que ara, perdoneu-me, no sé com es diu. La...
Doris.
Doris. Tenen una relació molt bonica, als anys 50. Clar, i porten Tronte, i a la casa ja hi ha la filla de l'Egon i de la Doris.
Doris, que és la mare de Clàudia.
Que és la Clàudia. Exacte.
Bé, és el que han dit, que aniríem passant de família. Que encara que anem
que
parlant de
famílies...
Que l'Egon també és un empanat, Pau? Perquè no s'entera de res del que passa a casa seva. Però bé...
jo crec que no s'ho volia creure.
Pot ser.
Per dir-ho així. Perquè fixa't que, com a mínim, la sèrie et presenta al principi que l'Egon se sent atret per Agnes, perquè Agnes
sí,
és una
persona
que ve de ciutat, sí. És més...
Moderna.
Diguéssim
sí,
que
més glamurosa.
En aquell estàndard que dèiem de bellesa de Winden, Agnes el supera, amb escreix. Està molt amunt.
I crec, entenc, per la mentalitat d'aquella època, que ell no es creu que es pugui, l'Agnes es pugui enamorar d'una dona, que
clar,
no baixa.
Sí, sí. A més, és policia, l'Egon, és...
Sí. I també, deixant de banda, que també és una mica limitadet, pobra. No? O sigui, i va a la cultura de l'època amb el nivell que ja té ell. O sigui,
és un home, diguéssim, senzill. És un home senzill.
Sí, sí.
Bé, tot això venia amb el tema de
Tronte.
De Tronte,
exacte.
És que aquí ens anem d'un lloc a l'altre. Llavors tenim la que es Tronte, que es casa amb Jana, que és la mare d'Ulric i Max, que és un personatge que tampoc té gaire recorregut. No. Sí que tenia el d'Agnes, que si voleu ara tirem amb Agnes Nielsen, que ja ho hem comentat, no?, que el seu pare és Bartos, o aquest Bartos que viatja en el passat.
Però Ignasi, per favor, això ho hem sabut a la tercera temporada.
Sí, sí, però clar, ara ja, com que podem parlar que amb tota la sèrie vista, doncs, escolta, ja podem anar per aquí. I la seva mare és Silja. Recordem que hem parlat de Silja ja.
Sí, sí. Silja, que és la filla de l'Egon, que Egon se sent atret per Agnes, però Agnes li fot la dona. És que, o sigui...
Fatal.
Si algun oient que acaba de pillar exactament altra vegada això sense pensar, bravo.
No, acabes veient que aquí pot ser avi i net a l'hora i liar-te amb la teva cosina, germana, saps?
Tranquils, que aviat anem per Charlotte.
Hòstia, sí, bueno.
Bé, anem per l'altra família, que són els Doppler. En aquest cas tenim a Francisca, no? Que ho deixem, comencem per la fàcil, no? Francisca, que és la...
Una bona noia.
La xicota de Magnus,
sí.
Val? Que acabarà convertint-se més endavant en membre de Sigmundus quan estigui, doncs...
Sí. Perquè que veu que a casa seva les coses no estan bé.
La seva germana és Elizabeth, que és la que aquesta sí que té importància, que és la seva germana petita, que és sorda, que veurem que el 2056 és una mica la líder d'aquests de supervivents de l'apocalipsis de Binden.
Una mica autoritària, també,
Sí, sí, sí.
Si no s'està per hòstia.
No, anava a dir que dictatorial, directament.
En aquesta temporada descobrim que Elizabeth en els anys 40, perquè en aquest futur passa el 2053, però als anys 40 es va casar amb Noah i van tenir una filla.
Com m'agrada aquell capítol.
Que és Charlotte.
Sí. Val? Us sona, Charlotte? Sí.
Charlotte, la policia. La policia que és criada, perquè no és el seu pare natural, per l'inventor de la màquina del temps, Tannhaus. Que, a més, és filla i mare al mateix temps d'Elizabeth. I és aquí l'esclatada de cap, sobretot a la segona temporada, quan ens donen aquesta informació, que és filla i mare d'Elizabeth. Perquè és aquí quan la segresten de petita i se l'enduen...
No la segresten, en Jonas, no?
No, la segresta, no, la segresta el seu propi pare, de fet. La versió futura del seu pare. Hano, bueno, Noah, perquè Hano i Noah també, és que pobre Noah té dos noms també, Hano i Noah, que és el mateix.
No se segresta ella de gran i l'Elizabeth gran.
Sí, perdona,
també, no?
sí, però ja ho... Sí, però... Sí.
És allò que dius, o sigui, tu i la teva filla, que al mateix temps és la teva mare, et segrestes a tu mateixa, vull dir... Jo, és que aquí ja veies que el bucle no podia acabar bé.
No.
Però bé, els dos personatges, a mi Elizabeth i Charlotte, són dos personatges que m'agraden molt.
A mi també.
La Charlotte comença molt com a secundària que es deixa arrossegar pels aconteixements i veus que va agafant més força al llarg de la temporada. I l'Elizabeth, de petita sobretot, de gran ja no, però desprèn una tendresa que, però a més, té molt de caràcter. I això, lligat, t'atrapa molt en el personatge.
És el que deies, l'any 2053, l'Elizabeth adulta i Charlotte, que estan viatgen fins al 2040 per segrestar el bebè Charlotte. Que llavors és quan li donen a Tannhaus un cop ell ja ha perdut el seu fill. I acaba criant-la com si fos filla seva.
Sí, sí, és un autosegrest.
No, és... També moment important de la tercera temporada, que dius, encara compliquem més la història, no?
Aquí hi havia el punt en què dius, no em poden sorprendre en gaire res més ja. O sigui, he tingut una parella que en realitat són tieta i nebot. Un que és amic i acaba sent el pare. I després ja saltes aquí i dius, vinga, va. O sigui, què més, com més voleu fer un nus de gron?
Recordem que Charlotte és aquesta cap de policia que és la investigadora, juntament amb Ulrich, d'aquests aquestes desaparicions dels adolescents, dels nens.
Que en la feina és molt determinada i a casa té un percal bastant gros.
Peter Doppler,
quin personatge! M'agrada molt, també.
És que els Doppler, entre l'avi... Bueno, l'avi, el Peter Doppler... El Helge Doppler, que déu-n'hi-do, també, el personatge. I el Peter, que viu una homosexualitat...
La viu malament. Clar, sí, però és que si veus l'entorn, no? El que dèiem abans, un poble petit, molt convencional, tradicional, el fi al cap... El que sabem d'ell a casa seva l'any 2019 és que la parella està malament, que no es comunica gens, i que ella sospita que d'ell, de certes, bueno, relacions sexuals extramatrimonials, i a més hi ha aquesta cosa d'ella de rebuig, no?, cap a ell. A casa, la Francisca i l'Elisabet se'n sumen de tot, vull dir, ja ho saben, però no hi ha res, tot és molt latent i no hi ha res palpable, no es parla res absolutament. I el que veus és en Peter anant a una caravana enmig de la carretera i no saps ben bé què fa.
Home, com que no, hi ha un transsexual allà, que no sé...
Per no t'ho expliciten, però ho veus.
El transsexual, que és el germà del policia que li falta l'ull.
Sí. Sí. Però hi ha aquesta relació més enllà de pagar per sexe, jo crec.
Està enamoradíssim.
Està molt enamorat. Ah. I, clar, com encaixa això en la seva vida diària?
És que tu imagina't que la seva dona, o sigui, ell després de tenir la visita amb el transsexual, prefereix creure que ha matat els nens, el considera Miquel, sospitós d'haver matat a Miquel o haver segrestat a Miquel, que no abans pensar que té relacions amb un transsexual amb una caravana.
És un cop fort, sí, sí.
Clar, però ell li promet que no tornarà a passar. Per tant, jo suposo que el que vol la Charlotte és creure'l, i com que diu, vale, doncs em crec que aquesta relació extramatrimonial ja s'ha acabat, doncs si ell li jura i li perjura que ho ha deixat, que no hi tornarà i que no s'hi costa, descobreix que quan ell li va dir que no, que ell havia estat treballant fins tard, en realitat havia estat amb el cotxe qui sap on, doncs l'altre que li queda és, val, doncs no te'n vas amb la teva parella extramatrimonial, doncs l'altra cosa que pot passar és que siguis un assassí de nens, un segrestador. Clar, jo hi ha aquest punt de... Ella li pregunta si ha tornat a veure's amb la... Com es diu? A Bernadette, em sembla. I ell li diu, no, jo no m'hi he tornat a veure, no l'he vist mai més. I dius, vale, doncs... Sí, si m'amagues això, vol dir que potser estaves fent l'altre, no ho sé. Crec que hi ha l'intent de Charlotte d'arreglar el seu matrimoni amb en Peter, que el pobre és una mica... Bueno, no ho sé, no diré aturadet, però sí que el veus allà, que es deixa...
Allò sang d'orxata, no?
Sí, exacte, no em sortia com...
Ell necessita sortir de l'armari per poder ser ell. I ja ho veiem al final de la sèrie, quan realment és feliç.
A què es dedica en Peter? És advocat o notari?
No tinc ni idea, no me'n recordo.
Estava en un despatx, però no sé què es dedica.
A mi no sé si és una petita broma o què és, però va semblar molt curiós que a l'altre univers el fessin rector de parròquia.
Sí,
meravellós.
Havia de ser així.
La puntilla, doncs aquí li van fotre molt, perquè...
Que pots pensar, no, és que clar, és tan parsimoniat, és tan tranquil aquest home que, clar, el poses com a mossèn, no? Com a rector d'una petita església d'un petit poble, és genial... Però alhora, si li poses aquesta relació amb una persona transsexual, ja dius, bueno, ja, sí, exacte, seria això, no?
Llavors, amb els Doppler, tenim el Bern Doppler, que és el fundador de la planta d'energia, que a més descobrim després, doncs, que és el pare de Regina, perquè té una relació extramatrimonial amb Clàudia, però Bern Doppler no és el fill de Helge Doppler. Helge, en teoria, era el fill de Bern Doppler i Greta, però Helge és fruit d'una violació que va patir Greta. Per tant, Helge, que és aquest nen... Que...
Un altre. A veure, Pau, quin adjectiu el...
Ulrich el considera culpable de la desaparició dels nens, que de fet sí que després descobrim, no?
Sí,
que està conspira en Tannhaus, no? I que estan agafant a nens per experimentar que funcioni la màquina del temps en els anys 80, i va, li fot aquest cop de roca, no?, que l'acaba desfigurant.
Un cop darrere l'altre.
Clar, Helge, el que vol Ulrich és canviar el passat. No el mata, perquè no es pot canviar el passat i acaba sobrevivint, no?
Helge és un pobre home, pobret.
És un pobre home.
Ja des de petit veiem que el seu pare no li fa ni cas, exacte. Ningú li fa cas.
La seva mare l'agobia.
Exacte, vull dir, és que clar, és el recordatori constant del que va passar. I quan finalment troba algú que està per ell, per dir-ho, que li fa cas... es deixa manipular molt
sí,
fàcilment.
Sí, és que és això, no hi ha més. I l'altre no és capaç ni de discernir que allò que està fent està bé o està malament.
De fet, és quan ell descobreix, però se n'adona que el que està fent o el que havia fet estava mal fet, intenta arreglar-ho. i no se'n surt, però bé, viatja al passat per intentar evitar que ell mateix segresti nens.
Que, per cert, és en Helge de petit que rep les visites a Noah com a mossèn, no? No és la mare que el truca perquè hi sí, vagi perquè el nen no parla? Perquè l'han trobat sí. desfigurat i el nen no parla i necessita ajuda i li porten un mossèn que dius, no sé, si, però bé, entenc per l'època,
és
per l'època i és la manera de pensar de la mare, també.
Clar, en aquella època el tema psiquiatre era estar tancat amb una camisa de força i en una habitació. Sí. Per tant, suposo que la manera de parlar o d'intentar superar el trauma era més a través de l'església i del capellà d'aquella època, és en Noah. Uh-huh.
Bé, continuem. Per tancar, si cas, podríem aquí afegir personatge... Sí, podríem afegir el personatge Tannhaus, no? El creador de la màquina del temps, com a tutor de Charlotte i...
Bueno,
ja està,
fantàstic.
No? Com...
Jo crec que Charlotte ha tingut un bon pare.
Sí, sí, sí. El que passa que, clar, quan ha de fer la màquina del temps, haguéssim que la lia, perquè...
Sí.
A veure, en el fons és el culpable de tot.
Sí, sí,
sí.
Involuntàriament pobre, perquè...
Sí, i la motivació és la més primitiva de totes, que és salvar la vida del teu fill.
Clar, ell es considera culpable d'haver expulsat aquella nit de pluja per al seu mal caràcter o per no haver entès la situació familiar del seu fill, els fa fora de casa, com aquell que diu, i tenen l'accident de cotxe que acaben perdent la vida, no? Tota la família, la dona i la criatura. Aleshores... es passa, ja que la Clàudia li ha passat, perquè clar, tot això no ve per inspiració divina, ve a través de Clàudia que ha influït en ell passant-li els plànols de la màquina del temps, i ell la construeix, bé, passen totes aquestes coses, no? La construeix allà en els anys 80, fan aquells experiments, això és el detonant perquè llavors el Jonas de mitjana edat acabi convertint les coves en un túnel temporal i ja tinguem una manera més de viatjar en el temps, etc, etc. És que és allò que diem sempre, una cosa acaba provocant l'altra.
Sí, em fa molta gràcia a mi el capítol en què l'Ulric es deixa la jaqueta amb el telèfon.
Ai, sí.
I ell comença a tocar el telèfon i em recordava el que comentàvem abans de Regreso al futur o aquestes altres pel·lícules on gent del passat troba coses del futur. I és un moment molt, bé, no graciós per dir-ho així, però sí molt, molt maco de la sèrie.
Sí, hi ha un altre moment, que si us recordeu, crec que és la Clàudia, que viatja en el futur i va a una biblioteca i intenta buscar notícies a
no
la biblioteca i no sap com funciona l'ordinador. Li diuen que agafi el ratolí, saps? I clar, això està bé, perquè te n'adones... de com passa el temps i que la tecnologia també sempre és un punt de recordar-te en quin moment estàs, no?
Bé, llavors sí, anaríem ja a la quarta i última família, que serien els Tiedemann, que potser ens destaca més el personatge de Bartos, no? Que no és fins al final de la sèrie que descobrim la importància del personatge, perquè
sí,
aquest
perquè
també...
Sí, perquè llavors és un adolescent...
Molt insults, a més,
odiós, a més.
Descobrim que és el pare de Noah, cosa que és bastant curiosa, no? Perquè quan el Noah el va buscar la primera temporada, en realitat, doncs resulta que és el seu pare i nosaltres ens pensem que qui sap què està planificant Noah amb el personatge de Bartos. I bé, acaba tenint dos fills en el passat, un és Noah, l'altre és Agnes, de la qual ja n'hem parlat abans, no? I s'acaba convertint també en un membre de Sigmundus. Llavors també tenim a Regina, que és aquesta filla de Clàudia, que...
Que clar, les cria sola, no, Ignasi? Perquè...
Sí, perquè el pare,
és...
Bernd Doppler, no està amb ella i...
Que tenen mala relació, també. Hi ha moltes males relacions entre mares i...
El que li fa de pare sense fer pare és Tronte. O sigui, Tronte no és el pare, però sí que manté una relació amb Clàudia, no? Per tant, és com una mena de pare simbòlic, no real. És aquesta confusió que agafem una mica com a espectadors.
Molt trista la història, també,
sí.
De la Regina i...
Aquí hi ha una història secundària, no?, que és la del seu marit, Alexander, que no és Alexander, sinó que és, bé, és aquest Alexander Cooler, que es canvia per Alexander Tiedemann, no?, que ha comès un assassinat i s'ha amagat darrere una identitat falsa, no?
Mm-hmm. Que és el punt... El personatge d'Alexander és el punt, suposo, per... fer una mica el toquet de història o de sèrie detectivesca, que bé, és un misteri més que s'acaba resolent i tampoc és que tingui extremada importància, però bueno, serveix per donar una mica més de misteri a la sèrie.
Sí, que per cert no ho hem dit, però hi ha un moment que arriba aquell cap, no? Ve d'una altra ciutat a l'estació de policia on la Charlotte, diguéssim, que té capacitat de supervisora, i li ve un supervisor, no? Un detectiu que està per sobre d'ella i que comença a investigar pel seu compte perquè veu que allà estan passant coses i que no s'estan resolent. Us en recordeu d'aquest personatge? Que és el que va a la central nuclear i interroga l'Alexander i el comença a posar contra l'espasa i la paret.
Ves una trama potser una mica més separada, fora dels rotllos més
familiars. Però a mi m'agrada aquest d'Alexander. No sé, és un personatge que m'agrada perquè al final s'ha de cuidar ell, no?, de la central.
Llavors aquí potser per als més importants és la Clàudia, no?, que és el personatge clau. Home, que n'hem parlat moltes vegades, però ha sortit sempre a tot arreu, que és aquesta segona gran viatgera en el temps després de Jonas o abans de Jonas,
podríem dir. I especialista física.
Sí, sí.
Nuclear.
Perquè acaba aprenent sobre la marxa una mica. I aquí també descobrim que hi ha dues versions d'ella, perquè una acaba morint en mans de Noah, precisament, i l'altra versió d'ella mateixa és la que acaba sense comptar la de l'altra realitat, que també és que, esclar, aquí hi ha tres Clàudies velles, per entendre'ns, dues que sorgeixen d'una mateixa realitat i la de la realitat alternativa. La de la realitat alternativa acaba morint a mans de la Clàudia del món 1, per dir-ho d'alguna manera, i l'altra Clàudia vella, una de les del món 1, acaba morint en mans de Noah. I l'altra és la que sobreviu, la que treu l'entrellat de tot això i li explica en el Adam quin és el punt d'origen.
És un personatge que a mi m'agrada molt l'evolució que fa i és dels pocs que jo al principi, ja durant molta estona, van aconseguir amagar-me d'on venia el personatge de la Clàudia vella. Perquè potser és el que més es diferencia les actrius. Però està bé, perquè a més és un personatge que, malgrat que té aparença de fragilitat, és un personatge molt fort, tant quan és mitjana edat, per dir-ho així, com quan és gran. I és un... Si haguéssim... Dèiem que la sèrie sobretot era protagonista en Jonas les primeres temporades i la Marta la tercera... I la Clàudia seria com aquella protagonista a l'ombra, per dir-ho així.
Alguna cosa més de Clàudia? Perquè la resta ja una mica els hem mencionat abans, no? Egon Tiedemann, que és el pare de Clàudia, que ell acaba matant, precisament, també, de manera intencionada, el vol evitar la mort del seu pare i acaba provocant la mort del seu pare, no? Una vegada més aquest determinisme de quan tu vols evitar una cosa, el que acabes fent és provocant-la.
Que és un moment molt... molt dur, perquè veus que és un accident, però després ella ha de decidir en aquest punt què fer. Si deixar-lo morir perquè no s'ha... Si mantenir-lo el tema de la partícula de Déu en secret o si salvar el seu propi pare. I aquí veus també el que comentava abans del caràcter que té la Clàudia, que decideix sacrificar el seu propi pare per un bé major.
I la resta de personatges ja els hem tractat. Hem parlat de Doris, hem parlat de Noah, hem parlat de Silja i hem parlat d'aquest desconegut que és el fill de dos generacions. Si voleu...
No sé.
Sí.
No dic, quan es torni a parlar d'una sèrie coral... aquesta la posem d'exemple.
No, totalment, totalment. Va, anem a comentar, no sé si voleu ja parlar una mica del que és el propi final de la sèrie o si teniu teories sobre aquest final o si us ha agradat el final o no, no? Que és una de les coses que també s'ha comentat molt sobre la pròpia sèrie.
Final, vols dir l'últim capítol?
Sí, el desenllaç, o sigui, això que sigui un tercer món i el fet que per solucionar-ho tot tinguem aquí les dues versions vives, diguéssim, joves, tant de Jonas com de Marta, anant per una mena de túnel del temps per dirigir-se en aquest món zero o món d'origen per evitar l'accident de cotxe del fill de Tannhaus, de tal manera que si ja no hi ha accident de cotxe, Tannhaus no té motiu per construir la màquina del temps, per tant no s'hauran generat aquests mons A i B, per dir-ho d'alguna manera.
A mi aquella escena m'agrada molt. Suposo que és molt poètica. Com, com trasllades al cinema, a la sèrie, en una pantalla, que estàs en l'éter, que estàs en un moment d'espai-temps que no saps quin és, que no es pot materialitzar, que no hi ha referent. Com ho fas, no? Jo penso... Clar, en aquell moment ells dos són conscients del seu cos, o sigui, tenen consciència corporal i intel·lectual i emocional, però no saps quan pot durar això, tu no saps si allò... Poden quedar estancats allà a l'eternitat? No sé, és bonic, perquè en aquell moment tens com la sensació d'infinit, de no saber quan pot acabar això o on en quin espai es materialitza. No sé com... No sé com ho hauria fet, la veritat. Jo crec que està molt, molt ben traslladat.
Sí, jo és el que ja ho he comentat una mica al principi i crec que és el... Bé, la manera... L'única manera on es podia tancar la sèrie perquè tot tingués sentit. Encara que hi hagi el punt aquest de dir, bueno, sí que ens ho hem... No tret de la màniga, perquè no seria així, però potser és utilitzar el recurs d'aquest del món origen per posar un punt i final. Crec que està ben buscat, està ben treballat, i la Marta ho ha comentat al principi, de que ells, els creadors, tenien molt clar què volien explicar, com volien ensenyar-ho i quina era la història que volien fer. Per tant, a mi al final em va agradar, vull dir, el vaig trobar molt correcte, molt adequat a el que ens estava explicant la història, i a més, juguen una miqueta també amb deixar-te el... No la porta oberta una continuació, perquè crec que no hi ha d'haver-hi continuació de Dark, o sigui, Dark ha acabat aquí i ja està, però sí que tu puguis imaginar com evolucionar la història, sapiguent, per exemple, que la Hannah està embarassada i bé, que és possible que sigui un nou Jonas, però ja serà un Jonas diferent. Trenques el bucle, o sigui, al final aconsegueixen trencar el bucle i que la història continuï. Però nosaltres no veurem com continua aquesta història.
Clar, nosaltres el que veiem és com... O sigui, que et mostra en part com queda el món d'origen, mentre que els mons d'Adam i Eva queden destruïts com si no haguessin existit mai. De fet, té aquest efecte especial també tan poètic i també és una mica trist, no? Quan veus que tots els personatges s'esvaeixen com pols, com si mai haguessin existit, perquè no moren tampoc. De fet, mai han existit. El no passar això, el canviar un fet del passat, deixa de crear-se aquests mons i, bé, s'esvaeixen, no? És com un moment també molt, molt poètic i trist al mateix temps. De fet, és la darrera escena, aquella del pont, l'última que es va gravar de la sèrie, i es veu que va ser bastant emotiva, trista també, però per compensar-ho, l'equip de rodatge va contractar uns mariachis, perquè veu que estaven així tots molt, molt plorant i que s'havia acabat, havien rodat l'última escena, i de cop i volta veuen com arriba un autobús amb uns mariachis que es posen a cantar i bé, a celebrar la festa.
Uns mariachis a Alemanya. Pues sí, té una nota de color.
Sí, no sé què és pitjor, si desaparèixer de l'existència o desaparèixer de l'existència amb uns mariachis cantant.
En tot cas, lo dels mariachis no ho veiem, per tant...
Home,
no, és el
més...
moment Thanos.
Sí, total, total.
Te va al cap, però sí que és un moment molt maco, perquè veus això que a més, ells són conscients, sí, sobretot Marta i Jonas, són conscients que deixaran d'existir. I és un moment maco.
I no només això, sinó que deixaran d'existir tota la gent a qui s'estimen.
Sí.
I és aquí on jo crec que els hi fa molta més pena. De tota manera, us haig de dir que si jo vaig en cotxe conduint a la nit plovent, i me trobo dos paios que m'acaben de sortir així enmig de la carretera, primera, no sé si se sortiria del cotxe, i segon, no sé si els podria fer massa cas. Vull dir que tot és molt arriscat, eh? El pla és bastant arriscat, però, i molt aleatori.
Però quan tornen a la casa de Tannhaus, no sé si és el fill o la nora que diu hem vist a dos àngels o alguna, sí. Fa una referència així, no?
Sí, sí, sí. Bé, dos àngels, o digue'ls-hi dos joves...
Sí.
Allà sí que es nota molt el camí, no, Pau? Que dèiem al principi que en Jonas era una mica... aturadet, i la Marta potser tenia un altre tarannà, i aquí ja veus que és que han viscut 50.000 vides, i en aquell moment t'ho expressen la mar de bé. Vull dir, aquella consciència total de la mort, del finit, no?
Home, hi ha un moment molt maco també, que és quan ells estan en aquell túnel del temps, que es veuen a si mateixos de petits, i com sí. Ells de petits s'havien vist en aquell moment, sí. En l'armari o en el...
Imagina't, obres l'armari i veus això.
Això et traumatitza de per mi.
Clar, llavors passa el que passa de grans, no? Però...
I això... Sí que en aquell moment ja no es van enamorar. És allò de... Neix d'aquí l'enamorament?
Sí, pot ser que sí. Sí, és que de fet la... té un punt de romàntic, no? Tota la sèrie amb aquesta història. I això, a més, ho veiem en paral·lel com les seves versions futures de grans, d'Adam i Eva, doncs fan exactament el mateix. De fet, Eva espera que Adam la mati i d'aquesta manera... reiniciar el cicle, però clar, quan Adam no la mata i li diu, mira, és que he tret les bales de la pistola, l'altre, hòstia, això no havia passat, no? Què passarà ara? Ara estem en terreny desconegut, per primera vegada s'ha trencat alguna cosa.
Sí,
sí, i lligat amb la Marta que comentaves això de fer-li cas, jo crec que és molt també el tema, parlàvem del poble petit, perquè és un recurrent a la sèrie, això d'ajudar desconeguts que et trobes pel carrer, perquè quan en Jonas viatja al passat també li diuen per acostar-lo al poble sense problemes.
Sí.
Quan en Miquel se'l troben, també l'acullen aquí, sí. No sé, deu ser la cultura germànica que sí, és diferent.
Sí, i l'Agnès quan arriba als anys 50 també sí, li fan un cop de mà, sí, sí.
Aquí pujaríem les finestres i tancaríem els segurs del cotxe.
És cert, potser és cultural, no sé, ara mateix. Però bé, és un...
També és l'època, eh? No és com ara que et malfies de tot, perquè, mira, passa de tot, no? Però en aquella època hi havia molta més confiança.
Sí, però podien haver estat Bonnie and Clyde, eh? Jo només ho dic, vull dir que... Però bé, sí, sí. I és molt bonic el retrobament, eh? Quan arriben a casa del Tannhaus...
Sí.
No? Que és com que ells també se n'adonen de l'error i s'abracen i tal.
Per cert, la famosa escena del sopar...
Ai, m'encanta aquesta. Aquest sopar m'encanta.
L'escena aquesta que ens situa en el present, no? 2020, no ha passat apocalipsis.
No.
Regina no ha tingut càncer, que també
no.
És un tema...
Cert, molt trist.
Com és que no ha tingut càncer Regina, en aquest cas?
Bueno, és un altre univers, no?
Bueno, és l'univers origen, però... Sí, sí, ja. Però clar, si el destí del personatge... Bé. En tot cas, no té càncer. Han aconseguit salvar-la. I veiem a Hannah, Caterina, Peter, Regina i els dos germans Buller. El que li falta l'ull, que ja no li falta l'ull. Té una ferida a l'ull, però...
Està prou bé.
Però s'hi veu. I el transexual, que és parella ja de Peter. Aleshores, aquests sis personatges... són els únics que no tenen lligams entre si de tota la sèrie, que continuen vius, perquè, clar, aquí també hi hauria Helge Doppler, però ja suposo que deu estar internat o mort, o... Però són els personatges que queden vius en aquesta època present, 2020, i no tenen lligams entre ells, perquè tots els que tenien lligams familiars, com que no han nascut, ja no hi són, no existeixen.
I la Caterina i la Hannah són amigues.
Clar, aquí no hi havia Ulrich perquè es barallessin.
Això, aquest últim capítol és optimisme pur i dur després de totes les plantofades que ens ha fet la sèrie al llarg dels capítols. Vull dir, i aquell moment de déjà vu que té la Hannah, s'apaguen els llums, no? En un moment s'apaguen els llums i sembla que hagi de passar alguna cosa. Ella veu la jaqueta groga i fa com si recordés... alguna cosa, no? Allò que tenim com en una memòria còsmica i fa que li recorda alguna cosa i...
Bé, veu
diu...
el xubasquero groc, no?, que està penjat.
Sí. Sí. No, està a la cadira, està posat a la cadira, com si no fos seu. Bueno, és que tampoc sabem a quina casa estan, a casa de Hannah?
Sí, és la casa de Hannah, sí, sí. Sí.
Per ella li és estrany, i mira allò, i té aquell déjà vu, els llums s'apaguen, fa com una baixada de tensió i tal, i a la resta els hi sembla una cosa normal, però ella es queda com aturada, com glaçada, no? I penses, ui, això torna a començar.
De fet, crec que és l'única broma, entre cometes, que es permeten als creadors al llarg de la sèrie de jugar amb tu com a espectador, el fet aquest de que s'apaguin els llums, que amb qualsevol altre... Si ens passés a nosaltres a casa, no hi donaríem més importància, que és un tall de llum, però nosaltres, sapiguent tot el que sabem, allò significa alguna cosa més. I juguen una mica això de s'ha acabat o no s'ha acabat. És com no surt en català, la peonza aquella d'Origen, que no sabem si... bé, no sabem què passarà a continuació i no sabem si realment el bucle s'ha trencat o començarà un nou bucle amb uns altres personatges.
Sí, podria ser. Perquè, de fet, Hannah està embarassada, però no sabem de qui.
Home, de la seva parella, que està al cantó, a la taula?
Ah, sí, el de l'ull. Sí, un dels Gerald Buller. Val. Aleshores, quan a ella li pregunten i quin nom li posaràs, que és quan hi ha aquesta apagada de llum i li sembla que li ve alguna cosa, una consciència, i li diu Jonas, naixerà Jonas... O sigui, podríem veure la versió del 2036 de Dark amb el Jonas, o simplement que... O sigui, aquestes consciències que han deixat d'existir estan destinades a tornar a existir en un punt diferent del temps? Jo crec que és una mica el que et planteja aquí la sèrie. És a dir, realment han
desaparegut... És el tema de la reencarnació.
Han desaparegut o és que apareixeran en un altre moment del temps?
Clar, és el joc aquest de deixar... Tanquem, per dir-ho així, tanquem aquesta etapa de Dark, hem tancat el bucle, però si ells basen tota la sèrie en el determinisme, serà tancar aquesta, doncs, potser no obre una altra, i per molt que ho intenteu, es seguirà creant un bucle que potser no passarà amb l'accident del fill de Tannhausen, sinó que passarà d'una altra manera.
Tannhausen, ara t'has confós. Tannhausen és una altra cosa, però està relacionada,
sí,
però està relacionada.
Sí, sí, no, perdó. Ara hi he pensat quan ho deies. Però bé, és això, el fet de... hem trencat el bucle o simplement l'hem aplaçat una mica i sortirà d'aquí uns anys? Això no ho sabrem, però bé, la sèrie juga una miqueta amb això.
Jo crec que depèn del que el vulguis creure, no? I want to believe, doncs si tu vols creure que el món es regeix pel determinisme, pensaràs això, que el bucle torna a començar amb aquest món i amb els universos, un altre cop amb les mateixes teories, els universos paral·lels, és a dir, cada vegada que fas una acció crees una reacció, cada vegada que decideixes una cosa vas per una línia, crees el teu propi món, no? I l'altre és pensar que no, que ve un sopar entre amics, amigues, que s'aprecien, que sembla que hi ha bon rotllo i que no estan, jo crec que estan, és l'única vegada que els veiem arreglats, és a dir, sopant, amb roba que està bé, i molt nets. És a dir, no? I la llum fins i tot és molt diferent. No ho trobeu que és molt diferent? La il·luminació, els vestits... No sé, jo vaig trobar com tot la recreació d'aquell sopar era molt diferent. Les rialles, perquè quantes vegades veiem riure a la sèrie? Molt poques vegades. És com una alenada d'aire fresc i en aquell moment que es fa el tall de llum penses, s'acaba aquí la felicitat. Sembla que tornaran... Bueno, la felicitat...
Sí, és el punt aquest que dius, no, li posaré Jonas en el fill quan sembla que sé que tornem...
I si posar-li Jonas estàs cridant a recrear aquest, no, aquest bucle, aquestes relacions, aquest...
A veure, és que, del fet, el potencial per construir una màquina del temps en aquest punt continua existint. És a dir, es pot inventar la màquina del temps. Per tant,
Però no, Ignasi, a la realitat no, eh?
No, a la realitat no.
És que potser estem donant un missatge a l'audiència que no, eh?
No, però vull dir, amb Dark tenen la informació suficient com per poder-la construir, perquè el material està allí, no? El Tannhaus, doncs... De fet, el llibre aquest famós que va escriure, no sabem si realment al final el va acabar escrivint o no.
Que és que no sabem ni si en cap moment el va acabar escrivint, perquè el llibre a ell també li donen abans sí. d'escriure'l.
Sí, correcte, sí, sí.
És una d'aquestes paradoxes estranyes que hi ha a la sèrie.
Que això està molt bé, que... Si és escriptor i tens un blanc creatiu, escolta...
Clar, te'l donin fet, vinga.
Bé, no sé, en tot cas, a mi aquest últim episodi m'agrada molt. És com un epíleg, no? És com... És com si diguessin, pot acabar així o podria haver acabat d'una altra manera.
De fet, aquest capítol t'aporta el desenllaç i el capítol anterior, el penúltim, potser canvia molt d'estructura perquè te fa una narració que fins i tot et porta a visitar anys que estan fora d'aquest viatge en el temps. No? És a dir, tu vas veient diferents escenes en tota la cronologia de Dark des del 1888 fins al 2054. Són els dos últims capítols que trenquen una mica l'estructura que havia portat la sèrie fins aleshores.
Clar, a veure, jo crec que el penúltim capítol és per tancar trames secundàries que ens hem trobat, no, per anar explicant de coses, i l'últim és per tancar definitivament la sèrie, que és una cosa que... De fet, jo agraeixo molt a Dark que sigui només 3 temporades i 8-10 capítols per temporada, perquè veus que no hi ha la intenció d'allargar-la, no et diré indefinidament, però innecessàriament. Tenim el que dèiem fa una estona. Tenen molt clar on te volen anar, cap on volen anar i com explicar-ho, i no ho allarguen innecessàriament. Per tant, és un final de bucle perfecte. Sí. La sèrie s'acaba aquí i no l'ampliarem innecessàriament.
Jo dic que m'ha tingut molt enganxat ja des del principi. Sota els primers capítols costava molt no posar-se al següent, perquè era com, què està passant aquí, què està passant aquí. Llavors una mica vas lligant caps, ja no diria que va perdent la frescor, però sí que ja saps, no et sorprèn tant en aquest sentit, tot i que sí que et va portant informacions que t'esclaten al cap contínuament la sèrie. I davant de futurs projectes d'aquesta parella de Baran Bodar i Jansé Frise, hem d'estar atents que Netflix els continuï contractant i a veure quin és el proper projecte que desenvolupen.
Sí, el problema és que tenen el llistó molt alt, eh?
No, però jo crec que poden... Potser no el mateix, potser canviar una mica de gènere o el que sigui, però jo us volia acabar, no sé si voleu saber les referències que tenen de pel·lícules, per exemple, quan eren infants.
Ah, sí, d'aquesta parella, va, vinga.
Baran Bodar, Marco, us en recordeu?
Ostres, sí.
L'ànim de Marco. I una mica de nen, d'adolescent, Miami Vice.
Això
em marca molt. De més gran, la pel·lícula per ell futurista que més li ha agradat i que encara la veu, diu, un cop a l'any és Blade Runner, i li agrada molt el cineasta Bong Joon-ho. Li va marcar també Bambi com a pel·lícula apocalíptica, bàsicament.
No, de tema de pares i fills traumàtics, perquè també seria això.
I la Jansé Frise, d'adolescent, mirava Beverly Hills, us en recordeu? Sensació de vivir. I Twin Peaks. Twin Peaks per ella és el més.
Home, ja té coses, tant de Beverly Hills com de Twin Peaks. Tot aquest rotllo d'adolescent sí que és molt... 80... com es deia? 210, no? Beverly Hills?
Sí, 80-210 o alguna cosa així, sí.
90, crec que era, 92. Llavors hi ha una pel·lícula de Peter Greenaway, Los libros de Próspero, que es veu que va mirar al cine i la va marcar molt. De Fincher, moltes coses de Fincher. El Juego en Seven, el Club de la Lluita. I Dirty Dancing és la seva preferida de l'adolescència. I com a pel·lícula apocalíptica que la va marcar, Wall-E. Diu que Wall-E... me la va marcar molt tot el que explicava, com ho explicava, etc. Tots dos són fans de Regreso al Futuro i, per exemple, per la seva sèrie Dark, doncs destaquen la tercera de Harry Potter, Memento, Al filo del mañana, Terminator... Jo crec que tenim els mateixos referents, però hem anat per camins diferents. Això també és una teoria dels mons paral·lels. En Baran Bodar és molt fan d'Akira i de 20th Century Boys. Diu que Akira és una obra mestra i que tothom l'hauria de llegir i de mirar. I no res, ja està, aquí ja hi ha els referents.
Uh-huh. Home, tenen bon gust.
Tenen bon gust, sí, sí.
Sí, sí.
Home, han tret una molt bona sèrie, eh? S'ha de dir, a més, ara que ja està tot a Netflix, us la podeu mirar d'una tirada. Jo diria que també s'ha de pair una mica, no és d'aquelles sèries que és per posar-se dos o tres capítols en un sol dia. Doneu-li una mica de marge, un capítol per dia, o deixeu un dia de descans, perquè és d'aquelles que necessiten també ser reflexionades, pensades i païdes, i a poc, perquè també avui haurem donat un batibull d'informació que suposo que, si no heu vist res de la sèrie, no sé si haureu entès massa res, o us podrà influenciar a l'hora de veure-la o no, perquè també pots tenir molta informació, llavors quan la veus te n'oblides, no?
No sé si tirarem enrere la gent o no, però sí que aquí serà dels pocs cops, Ignasi, que tu i jo coincidirem en no fer maratons de cinema, de sèrie.
Veus?
Que,
sí, sí.
Que jo sóc molt fan de tenir-los a totes disponibles del primer moment i veure un capítol rere l'altre. I aquí reconec que si fas això és molt possible que t'acabis cansant o acabis deixant-ho aviat, perquè el que passa s'ha de pair i per moltes ganes que tinguis de veure què està passant, jo crec que és més recomanable fer una petita aturada, pensar el capítol que has vist i després llançar-te al següent, perquè és tant la quantitat d'informació que tens que fer una marató pot ser molt contraproduent.
Mm-hmm. Molt bé, no sé si voleu afegir alguna cosa més. No? Doncs va, ho deixem aquí. Super recomanable Dark, crec que ens n'hem sortit bastant bé dintre de tot.
Sí, ho posàvem en dubte, fora de micro.
Jo us ho he dit, el meu jo del futur me va dir que ens havia quedat bé.
Sí, sí.
L'haurem d'escoltar, però, en Pau.
Vinga, doncs ho deixem aquí i anem a acomiadar el programa. Una abraçada, Pau.
Vinga, igualment.
Adéu.
Adéu, adéu.
Adéu.
I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Acabarem amb música de la banda sonora de Dark, la versió llarga de l'opening, Ha parat, i el tema Goodbye. Qui us parla? L'Ignasi Arbat. M'acomiado de tots vosaltres, sigui des del 1888 o el 2053. La setmana que ve tornarem amb més coses. Cuideu-vos moltíssim. Ningú no és perfecte.
Disappear.